Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Són les 8, és divendres 19 de juliol de 2013. Comencem el que és, com dèiem, l'últim programa de la temporada resumint l'actualitat de les últimes hores. Al cap de gairebé 2 anys ha arribat al final, i és un final feliç. Montserrat Serra i Blanca Tiebó han estat alliberades per part dels qui les havien segrestades a Kènia, on treballaven en un camp de refugiats en la construcció d'un hospital.
Amb 640 dies sense llibertat, es tracta del segrest més llarg que hi ha hagut mai d'un ciutadà espanyol dins o fora de l'estat, més llarg fins i tot que el d'Ortega Lara a mans d'ETA. Les noies són membres de Metges Sense Fronteres i l'ONG ja ha confirmat que estan bé de salut i que aquest divendres volaran cap a Madrid, on arribaran a primera hora en un avió de les forces aèries. Des d'allà, Montserrat Serra continuarà el seu viatge cap a Barcelona. En un comunicat, l'organització no governamental demana expressament als mitjans de comunicació i a l'opinió pública que respectin la privacitat de les noies per facilitar-los l'adaptació a la vida en llibertat.
Era el 13 d'octubre de l'any 2011 quan es va saber que algú havia assaltat la caravana de dues cooperants del camp de refugiats de Dahabab i que les havien capturades des d'aleshores. Silenci total. Al cap de 5 dies algú parlava.
Eren les milícies islamistes, el Shabab, que sortien a la palestra per negar-se al darrere d'aquella acció, tal com s'havia especulat. Des d'aleshores, un altre cop silenci, almenys públicament, perquè s'ha sabut al llarg del segrest de la família de Montserrat que havia rebut algunes proves de vida per part dels segrestadors, com per exemple fotografies i algun document sonor. Es diu que els captors serien un grup de pirates vinculats a aquest grup o potser milicians d'Al-Qaeda, el Magreb Islàmic, o fins i tot, i aquesta la principal hipòtesi, que es tracti d'un grup de delinqüents comuns que les hauria traslladat a Somàlia.
De moment, en qualsevol cas, no se sap cap detall de l'alliberament ni si s'ha pagat algun rescat. Potser avui s'aclarirà alguna cosa més en la conferència de premsa que ha convocat Metges Sense Fronteres. Per ara, l'ONG ha volgut condemnar enèrgicament els atacs a Blanca i a la Montse, la Mone, com li diuen, i agrair l'esforç de tots els implicats en el seu alliberament. La notícia de l'alliberament de Montse Serra s'ha viscut amb gran satisfacció al seu poble, Palafrugell. En declaracions ahir a Catalunya Ràdio, el seu alcalde, Juli Fernández, considera la notícia el millor regal per al poble.
Es dona la circumstància que aquesta notícia arriba en un moment justament de celebració col·lectiva en aquest municipi del Baix Empordà, on aquests dies se celebra la Festa Major. La família de la cooperant de Palafrugell ha rebut la notícia del seu alliberament amb discreció, com dèiem, i també amb molta prudència. L'entorn de Montserrat Serra, que per cert es va reunir al bar que té la família a la població, no ha volgut fer declaracions a la premsa i han demanat també que respecti la seva intimitat. Tot i això, sí que han assegurat que estan contents i que esperen que la cooperant arribi aviat per poder comprovar que es troba bé.
Parlem ara de l'altra notícia de portada. Una nova tècnica desenvolupada per un centre de recerca de Barcelona ha permès crear cèl·lules vives a la carta, així es diu. Es tracta d'una cèl·lula extreta de la pell d'un pacient reprogramada per convertir-la en cèl·lula mare, és a dir, amb la capacitat d'adquirir qualsevol funció.
I finalment reconvertida en cèl·lula cardíaca, i tot el procés en només 2 mesos. Sembla ciència-ficció, però és una realitat. L'investigador Juan Carlos Izpizua, director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, fa anys que lidera un equip de recerca que persegueix una fita: curar malalties a partir de cèl·lules del mateix pacient transformades en cèl·lules mare i reprogramades per regenerar teixits i també òrgans determinats. Fa només 7 anys, científics japonesos ja van aconseguir per primer cop crear cèl·lules mare a partir de cèl·lules adultes. La recerca els va valer el Premi Nobel de l'any 2012, però el seu mètode tenia inconvenients, ja que les cèl·lules podien créixer indiscriminadament i acabar provocant tumors.
Repassem altres notícies. El Parlament ha aprovat amb els vots de Convergència i Unió, el PSC, el PP i Ciutadans una moció que insta el govern català a estudiar i analitzar per motius de seguretat si prohibeix l'ocultació de la cara a l'espai públic mitjançant diferents indumentàries, entre elles el burca i el niqab.
La moció assegura que té com a objectiu fer respectar unes normes comunes de convivència i preservar també la integritat de les persones, sigui quin sigui el seu origen, sexe o manera de pensar. Esquerra s'ha abstingut i Iniciativa i la CUP han votat en contra d'aquesta iniciativa. Els grups han polemitzat sobre si aquest projecte compta o no amb l'aval de la comunitat musulmana.
La crisi continua passant factura a moltes famílies catalanes. Dues persones de cada tres ateses per Creu Roja tenen molts problemes per pagar l'habitatge. Ho diu així un informe d'aquesta organització humanitària que també alerta que 6 de cada 10 famílies no poden mantenir casa seva a una temperatura adequada.
Segons aquest estudi, només el 7% dels enquestats que tenen dret a rebre ajudes per pagar el pis en demanen. I és que la majoria d'aquestes persones són nous pobres que no saben que hi ha aquesta ajuda, segons va explicar ahir el coordinador de la Creu Roja a Catalunya, Enric Morist. L'informe de la Creu Roja apunta que un 58% d'aquestes persones ateses per aquesta entitat, 16 punts més que ara fa 2 anys, ja no poden pagar les factures de gas, llum o aigua i són pobres energètics, que vol dir que no poden dutxar-se amb aigua calenta o bé mantenir una temperatura de confort a casa seva.
El jutge que investiga el cas Quintana ha citat a declarar com a testimonis 4 dels 6 agents dels Mossos d'Esquadra apartats de la unitat antiavalots per haver ocultat que el 14 de novembre passat van disparar una salva a prop de la zona on va quedar Esther Quintana ferida.
El jutge també ha demanat que torni a declarar el subinspector imputat en aquesta causa. En canvi, de moment no cita el caporal també apartat de la brigada mòbil aquesta mateixa setmana. Després de l'informe que li va remetre la Conselleria d'Interior, el magistrat els ha citat a declarar pel pròxim 30 de juliol. És, per cert, el mateix dia que tornarà a declarar el subinspector ja imputat en el cas.
Una operació conjunta dels Mossos i la Policia Nacional ha permès detenir els 18 membres d'una xarxa que presumptament es dedicava a fabricar i a distribuir bitllets de 50 euros falsos.
Aquesta operació s'ha fet simultàniament a diverses localitats catalanes i també de Madrid i ha permès confiscar bitllets falsos per un valor superior a 41.000 euros. Els detinguts són 11 homes i 7 dones d'entre 21 i 63 anys, la majoria de nacionalitat espanyola. Tots, per cert, han ingressat a la presó, tret de 2 homes.
I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha elevat les penes de 3 dels 4 condemnats pel crim del carrer Santaló de Barcelona. La Sala Civil i Penal ha conclòs que van actuar amb traïdoria en l'assassinat d'un tret al clatell de qui era el director del Centre de Convencions Internacional de Barcelona al febrer del 2009.
El Tribunal justifica la decisió d'incrementar les penes pel fet que tots els condemnats estaven d'acord a matar Félix Martínez Tourinho i tots van participar en la decisió de fer-ho, malgrat que només l'autor material del crim va decidir la manera concreta d'executar-lo.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem resumint l'actualitat d'aquest divendres. El president interí d'Egipte, Adli Mansour, va assegurar ahir que algunes persones estan intentant situar el país en el caos. Per aquest motiu, segons va dir, es compromet a tornar l'estabilitat i la seguretat a la població.
En el seu discurs, amb motiu de la celebració del 40è aniversari del conflicte amb Israel del 1973, el mandatari va manifestar que el poble egipci ha donat una lliçó inspiradora en les revolucions que van portar la caiguda de Hosni Mubarak l'any 2011 i de Mohamed Morsi ara fa uns dies.
Parlem ara de Rússia, un país que ha tornat a posar a prova l'estat de dret. Abans us expliquem que precisament sobre Egipte avui tindrem a l'entrevista, després d'aquest informatiu, 5 minuts després d'un 8:45, un exiliat egipci que viu a Catalunya, Toni Mikhail, que ens explicarà com es viu des de l'exili i també des del contacte amb Egipte el que està passant en aquest país. I ara sí, parlem de Rússia. Com us dèiem, l'opositor número 1, el president rus Vladimir Putin, ha estat apartat de l'escena política amb una condemna a 5 anys de reclusió en un camp d'internament.
Es tracta de l'Alexei Navalny, que ha escoltat dret, volíem dir, la seva sentència, on es condemna l'autor com a apropiació de 40.000 euros d'una explotació forestal pública. Una condemna que els activistes russos pels drets humans han considerat ja unànimament un procés polític. Ahir a la tarda, la policia arrestava diversos opositors que es van manifestar contra la decisió del tribunal que consideren que ha actuat sota les ordres del Kremlin. Una condemna per desfer-se d'un dels crítics polítics més severs amb el president rus i evitar així que es presenti a les eleccions presidencials. Navalny ja ha quedat sota custòdia policial. La Unió Europea ha expressat la seva preocupació per una condemna que planteja seriosos dubtes sobre la qualitat de l'estat de dret a Rússia.
Tornem a l'actualitat de l'estat espanyol. La ponència de la llei de la transparència del Congrés dels Diputats ha decidit, a proposta del PP, ajornar sense data el dictamen de la llei previst per a dimarts vinent i ha convocat una nova reunió per a dijous de la setmana vinent, tot just l'endemà que la Diputació Permanent hagi decidit si Mariano Rajoy compareix pel cas Bárcenas.
El ponent del Partit Popular, Esteban González Pons, però ha assegurat que són dos temes que no tenen res a veure entre ells i que s'equivoquen els que creuen que l'ajornament està relacionat amb una possible compareixença de Rajoy. Aquesta decisió arriba després que el PSOE, l'Esquerra Plural i el Grup Mixt han tornat a plantar la comissió sobre la llei de transparència del Congrés en protesta per la negativa de Mariano Rajoy a donar explicacions del cas Bárcenas. La majoria de grups a l'oposició troben incoherent estar al costat del Partit Popular apostant per la transparència mentre el president del govern espanyol manté l'opacitat de presumpta doble comptabilitat i també pagament de sobresous que afecta la seva formació.
Col·lectius d'indignats lligats al moviment 15M es van manifestar ahir al vespre davant de les seus del PPE a diverses ciutats de l'Estat per exigir la dimissió del govern espanyol arran de les últimes revelacions del cas Bárcenas.
La convocatòria, nascuda a partir de les xarxes socials, va congregar més de 3.000 persones al carrer Gènova de Madrid, però també hi va haver concentracions en altres ciutats, com per exemple Barcelona. Els principals manifestants en la protesta van tallar la circulació d'alguns carrers del centre de Madrid demanant la dimissió d'algun uns dirigents del govern.
I amb tot aquest panorama, ahir el president de Justícia i Pau, l'economista Arcadi Oliveres, deia en aquest programa, el primer cafè de Ràdio Estel, que cal una acció política ràpida davant de problemes socials com ara l'atur o el sistema de pensions.
No tenim una acció política davant de problemes gravíssims, que en aquest moment els analitzem i veiem que tots requeririen una resposta ràpida de tipus legislatiu, pel que fa a l'atur, pel que fa doncs, a la caiguda de les pensions, pel que fa a la sanitat, pel que fa a una sèrie de coses, i en canvi, al respecte de tot això, sembla que hi hagin masses actuacions, només donar voltes i voltes, i quan parles amb els polítics, moltes vegades diuen que ja estan avorrits, que en el Parlament no fan altra cosa que discutir això. Per tant, jo penso que cal una reforma més en profunditat.
Arcadi Oliveres, que ha donat aquests dos últims anys un suport públic al moviment dels indignats del 15M, va parlar també ahir sobre el projecte de procés constituent que ell lidera juntament amb la religiosa benedictina Teresa Forcades. Actualment, procesconstituent.cat es troba en el treball dels objectius per poder presentar, després de l'assemblea celebrada diumenge passat a Barcelona, un nou programa definitiu de la iniciativa a l'octubre. Va anunciar concretament el 13 d'octubre com a data per una nova reunió plenària. I la sala segona del Tribunal Suprem, d'altra banda, ha arxivat la causa per tràfic d'influències oberta en aquest tribunal contra l'exministre de Foment, José Blanco. D'aquesta manera s'accepta el recurs presentat per la defensa.
Això suposa que el tribunal no demanarà al Congrés el suplicatori contra Blanco en una decisió poc habitual, ja que denega la petició del magistrat que instrueix la causa. El jutge instructor del cas Campió, José Ramón Soriano, havia demanat al juny al Tribunal Suprem que tramités el suplicatori contra Blanco per poder-lo jutjar d'un delicte de tràfic d'influències. Es tractava d'un tràmit necessari per la seva concessió de forat com a membre del Parlament. En el seu escrit, Soriano considerava que Blanco podria haver influït en l'alcalde socialista de Sant Boi perquè donés una llicència de construcció a l'empresa d'un amic de l'aleshores ministre.
El Tribunal Constitucional no veu incompatibilitat entre una militància política en el passat i l'exercici de la presidència de l'organisme. Precisament el president de l'alt tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, va assegurar ahir que la Constitució i la llei orgànica del Tribunal Constitucional no estableixen per als magistrats d'aquest alt tribunal cap incompatibilitat amb el fet de militar en una formació política.
Francisco Pérez de los Cobos va reunir durant més d'una hora el ple de l'alt tribunal. Després, recordem que ahir mateix el diari El País publiqués que va pagar la quota de militant del Partit Popular de Barcelona diversos anys fins l'any 2011, que és precisament el que va entrar de magistrat del Constitucional.
Un minut i serà un quart de nou, tornem breument a la plana internacional per explicar-vos que la ciutat nord-americana de Detroit, a l'estat de Michigan, s'ha declarat, atenció, en fallida.
Doncs sí, va ser símbol del poder industrial gràcies al sector de l'automòbil, però en els últims 10 anys hi ha hagut una fugida d'empreses i de ciutadans, de manera que no té prou ingressos per cobrir les despeses dels serveis públics i ha acumulat un deute d'uns 15.000 milions d'euros que no pot tornar. La de Detroit és la fallida municipal més gran de la història dels Estats Units. Ara un jutge haurà d'establir el procés per superar aquesta situació, que pot trigar anys.
Alemanya no aposta per una nova reestructuració del deute grec. Així de clar es va mostrar ahir el ministre alemany d'Economia, Wolfgang Schäuble, que va visitar Grècia, va visitar concretament Atenes, per demanar al govern grec que deixi de pressionar a favor d'aquesta nova quitança. Es podria donar un marge financer d'11.000 milions l'any 2015. Aquesta rígida posició ha tingut també el suport en les últimes setmanes de la cancellera alemanya Angela Merkel. Recordem que Grècia ja va sotmetre el març de l'any passat a pèrdues superiors al 50% als qui tenien bons estatals privats. Schäuble va dir que no es pot fer una altra reestructuració del deute grec superior al 53% pel sector privat. I un últim apunt econòmic, el Banc Central Europeu ha decidit relaxar els requisits dels actius que accepta com a col·laterals, és a dir, com a garantia en les seves operacions de finançament, i ha assegurat que continua estudiant la manera de millorar les condicions de finançament per a les petites i mitjanes empreses de l'eurozona.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports, arriba el gran dia per a la Barcelona, que acull grans esdeveniments internacionals. Les principals estrelles del món de la natació estan citades a partir d'avui i els propers dies a Barcelona. Demà, a 3:15 del matí, es donarà el tret de sortida a aquests Mundials de Natació que comencen aquest vespre amb la cerimònia inaugural.
Serà una cerimònia amb música i moltes sorpreses, de la qual s'estan ultimant els detalls en aquestes hores prèvies. Al Palau Sant Jordi, els operaris han continuat treballant en tots els detalls que han de permetre que demà, com dèiem, durant la cerimònia, tot surti rodat. A la sala de la premsa habilitada al mateix Palau Sant Jordi s'hi han trobat l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i també el president de la Federació Internacional de Natació, Julio Magnole. Maglione, volíem dir, per donar la benvinguda oficial als 2.500 atletes que competiran en aquest Mundial, en els quals la capital catalana vol impressionar la resta del món.
Una oda a l'aigua, tot i que es manté en secret tots els detalls de la cerimònia, serà l'eix d'aquesta inauguració dels Mundials de Natació avui a la nit, com dèiem, al Palau Sant Jordi de Barcelona. I en futbol, el Barça es va entrenar ahir al matí a la ciutat esportiva Joan Gamper amb la presència de 23 futbolistes, 11 d'ells del filial.
Tenen la vista posada en el primer amistós de la pretemporada que els blaugranes disputaran el dissabte que ve, dia 20, contra l'Equia Grans a Polònia. Els joves futbolistes, que ja s'havien entrenat amb el primer equip, estaran tots a les ordres de Tito Vilanova, fins que els internacionals d'Espanya i del Brasil, que van disputar la Copa de Confederacions, tornin de les seves vacances el pròxim dia 29 de juliol.
I us expliquem en ciclisme que Christophe Riblon va guanyar la 18a etapa del Tour de França, 172 quilòmetres entre Gap i Alpe d'Huez, una etapa muntanyenca molt important. El ciclista francès es va imposar en la considerada etapa reina, amb dos ascensos al port alpí més famós i amb 59 segons d'avantatge sobre Van Garderen.
Pel que fa a la general, el pas endavant del Purito Rodríguez, el català es col·loca cinquè a només 26 segons del podi. Chris Froome, d'Sky, ha mostrat també els primers signes de feblesa, però es manté com a líder. Encara queden dues etapes alpines durant molt dures i molta batalla per endavant, però el bon moment del Purito Rodríguez permet pensar en un fet històric, un ciclista català al podi dels Camps Elisis de París.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
Completem l'informatiu. Segueix el compte enrere i ja s'acosta la Jornada Mundial de la Joventut. El Papa Francesc volarà dilluns de Roma fins a São Paulo, al Brasil. I allà tindrà diferents activitats abans de desplaçar-se a Rio de Janeiro, on presidirà pròpiament la Jornada Mundial de la Joventut els últims dies de la setmana vinent. De casa nostra, més d'un centenar de joves pelegrins han viatjat aquests dies al Brasil per participar en els actes de la mateixa JMJ. Alguns d'aquests joves participen també en una iniciativa que es diu la Setmana Missionera, coordinada pel Departament de Joventut de la Conferència Episcopal Espanyola. Aquesta setmana, de fet, va començar ja dilluns i es desenvoluparà fins demà a la diòcesi de Campo Limpo, a l'estat de São Paulo, amb la companyia de l'arcabisbe de Toledo, Braulio Rodríguez, i dels bisbes responsables del Departament de Joventut de l'Episcopat Espanyol, el bisbe de Sant Sebastià, José Ignacio Munilla, i el bisbe de Solsona, Xavier Novell. Amb tots els joves participaran també, com dèiem, amb la Jornada Mundial de la Joventut, on hi haurà la presència en les catequesis del cardenal Lluís Martínez Sistac, arcabisbe de Barcelona, i també de l'arcabisbe de Madrid, Antonio María Rouco, del de Saragossa, Juan Manuel Ureña, i del de Bilbao, Manuel Iceta, entre molts altres. I us expliquem per acabar que Càritas Espanyola aportarà 133.000 euros d'ajuda a les tasques que l'entitat a Ucraïna realitza a aquest país gràcies al programa de col·laboració en projectes de protecció per a la infància, que duen a terme des de Càritas des de fa 5 anys i que s'allargarà fins al 2016. D'aquesta manera, Càritas Ucraïna podrà tirar endavant 5 centres de menors en diversos punts del país on també s'ofereix assistència social i psicològica a nens que viuen circumstàncies difícils i a adolescents en risc d'exclusió. Principals titulars de portada a la premsa, amb les cooperants espanyoles alliberades com a notícia principal en totes les capçaleres i també amb els Mundials de Natació de Barcelona. És el cas del Periódico de Catalunya, que titula «Comença el Mundial de Natació, Barcelona es mulla». La Vanguardia, alliberades les dues cooperants segrestades ara fa 21 mesos a Kènia. El Punt Avui, jutge i a part, es refereix amb aquest peculiar titular al fet que el president del Constitucional militi en el PP, però que ho amagués. Diari Ara titula «La fi d'un malson, lliures 644 dies després». Es refereix així a les cooperants Montserrat Serra i Blanca Tiebo. El País, el president del Constitucional defensa la seva militància en el PP. El Mundo, quatre bancs d'inversió destaquen el deteriorament, entre cometes, que pateix Rajoy. Es refereix també implícitament al cas Bárcenas. L'ABC, amb una caricatura precisament de Luis Bárcenas, titula «L'última mentida de Bárcenas». I finalment La Razón obre amb aquest titular «El mercat confia en Rajoy». Fet aquest resum, de seguida els serveis i després entrevistem Toni Mikhaïl, un egipci exiliat a Catalunya.
Ràdio Estel. Vagis on vagis, al teu costat. Del camp a la taula. El món de l'agricultura cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel, amb Isidre Font. Aquesta setmana, el darrer programa de la temporada, la producció integrada, un sistema de producció d'aliments de qualitat amb mètodes respectuosos amb la salut humana i el medi ambient. Del camp a la taula. El món de la terra cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. No et perdis l'últim programa de la temporada.
Ara som més exigents, comparem,
busquem les millors ofertes i les trobem a Hipercor.
Per exemple, un lot de 3 paelles Magefesa de ser esmaltat de 18, 22 i 36 centímetres per només 14,95 euros.
A Hipercor.
I també a Hipercor.es.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Un quart i mig de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. En general, una jornada molt tranquil·la en aquesta xarxa viària, amb alguns trams aturades, però podríem dir habituals. Sembla que en general hi ha menys volum de trànsit del que tocaríem. Ara s'alenteix un pèl aquest trànsit a l'autopista del Maresme, zona de Badalona, en sentit Barcelona. Entrant per l'extrem sud, el cinturó del litoral baixa més carregat entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, i la ronda litoral també presentaria trams aturades en sentit Llobregat, entre el Fòrum i la Barceloneta, en sentit Besòs, entre Zona Franca i Montjuïc. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, d'altra banda, i per als que vulgueu assistir als Campionats del Món de Natació Barcelona 2013, que tenen lloc al Palau Sant Jordi des d'avui fins al 4 d'agost, Transports Metropolitans de Barcelona reforça tots els dies la línia 150 de bus i de nit habilita un servei especial d'autobusos de baixada entre el Palau Sant Jordi i la plaça Espanya. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
La previsió del temps després d'uns dies d'inestabilitat, sobretot ahir i també una mica abans d'ahir, recuperem el temps més clàssic de juliol. Torna la meteorologia estiuenca, amb sol, algunes tempestes al Pirineu i més calor en les properes hores i durant el cap de setmana. El temps serà assolellat amb alguna tempesta residual aquest matí a les comarques de Ponent. A partir del migdia creixeran un dia més grans nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, amb ruixats i tempestes localment intensos. Farà més calor.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom, Bracafé. A Bracafé trobem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I el ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafé. Trobareu Bracafé a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els de reflexió, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Escolta'ns quan a tu et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Egipte és notícia avui i ha estat notícia en les últimes setmanes després que s'ha viscut en aquest país del nord d'Àfrica i del Pròxim Orient tot un procés que, com sabeu, ha tingut com a moment més important el que ha estat la destitució o la deposició del fins ara president egipci Mohamed Morsi. Les tensions han estat molt presents al carrer, amb una seixantena de morts en aldarulls i també amb ferits i amb problemes que es viuen, sobretot després que el líder dels germans musulmans i fins ara president del país, Mohamed Morsi, ha estat destituït perquè l'exèrcit provisionalment controli el poder. Hi ha moltes claus per entendre el que ha passat a Egipte, però avui volem conèixer el punt de vista d'un jove exiliat, Toni Mijail, que és aquí amb nosaltres. Toni, bon dia, benvingut.
Buenos días.
No sé si lo he dicho correctamente. Toni Michael.
Sí.
Muy bien, Toni Michael, pues encantado de contar con usted. ¿Nos puede contar muy brevemente su situación personal? ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en Cataluña?
Llevo 3 años y medio. He hecho un máster en relaciones internacionales en la Autónoma, aquí en Barcelona. Y bueno.
Y por tanto usted se considera exiliado ya desde los tiempos del régimen de Hosni Mubarak, hace 3 años y medio.
Sí, yo salí antes de todo esto. Salí en octubre del 2009 y todavía en aquel momento no había ninguna señal. Ya era el inicio.
Recordem que l'anomenada primavera àrab va tenir Egipte com a segon país important on es van viure transformacions després de Tunísia, que va ser el primer. Egipte es va destituir o va haver de renunciar a Hosni Mubarak i es va obrir un nou procés amb una nova Constitució i eleccions que van guanyar els germans musulmans i que van portar Mohamed Morsi al poder. Després, la pràctica política de Morsi, amb unes maniobres per controlar el poder legislatiu i crítiques de despotisme, doncs s'ha arribat a la situació en la qual ens trobem ara, amb una Constitució doncs, que molts analistes consideren que té aspectes fins i tot pitjors als que eren els marcs legals de Hosni Mubarak. ¿Com està ara mismo la situació? ¿Com vive usted lo que ha pasado en estas últimas semanas con la destitución de Morsi? Ha sido un golpe de Estado, no hay que negarlo.
No.
¿Usted no está de acuerdo con esto?
No es que estoy de acuerdo o no. Según lo que puedes escuchar en los medios de comunicaciones, hay dos opiniones o dos partes. si eres un miembro del Partido de los Hermanos Musulmanes, seguro que estás de acuerdo con este concepto que es un golpe de Estado. Porque ya quieren mostrar esto para tener el derecho a volver a gobernar y continuar siguiendo la duración del poder de Mohamed Morsi. Pero la mayoría de los egipcios, y normalmente los liberales, dicen que no es un golpe de Estado, porque el ejército egipcio entró o participó a favor de la voluntad del pueblo egipcio. No era una decisión suya, ni tiene ninguna intención de gobernar o llevar un puesto político o lo que sea. Solo está protegiendo o respetando o respondiendo a la voluntad del pueblo egipcio.
Pero aquí tenemos el principio democrático, que por mucha voluntad del pueblo que se exprese en la calle, una cosa son las protestas en la calle, que son muy legítimas si se hacen pacíficamente, y otra cosa son las elecciones. Aquí había habido unas elecciones en Egipto.
Bueno, pero no, la democracia no es solo unas elecciones, no. Pero si tú elecciones un gobierno, un presidente que no sabe dominar el tema, no sabe pensar en todos los egipcios iguales y no sé mostrar su buena intención y está trabajando a favor de su partido solo, y ya todo el mundo está de acuerdo con esta idea, hay que hacer algo. No hay que esperar hasta que ya te levantas, ya no hay Egipto y tú estás a lo mejor extraño en tu tierra. Uh-huh. Entonces era un movimiento de parte del ejército a favor de los egipcios, uh-huh, para no llegar más allá y ya no podemos arreglar nada.
Tot just un any després que Mohamed Morsi arribés al poder, bona part del poble egipci va sortir al carrer. Com interpreta vostè, senyor Tony Michael, egipci que viu a Catalunya, recordem-ho, el que ha passat aquests dies, aquestes últimes setmanes, aquestes mobilitzacions? Perquè des d'aquí ens arriben moltes claus religioses, de vegades, claus de cansament, claus també socials, és a dir, que sembla que no s'han satisfet les expectatives que havia generat Morsi. Vostè com ho veu? ¿Cómo lo interpreta todo lo que ha pasado, todos estos movimientos?
Bueno, yo estoy muy optimista.
¿Usted cree que es bueno que haya surgido esta movilización, a pesar de que ha habido muertos?
Por supuesto,
muertos?
Por supuesto. Sí, es que una lástima y algo muy triste, y nadie está de acuerdo con esto, pero es una factura, hay que pagarla. No hay así una revolución sin factura ni sin gastos.
Pero nunca es deseable que haya muertos.
Claro, pero bueno, estamos intentando a llegar a un acuerdo o a llegar a un punto positivo, pero siempre pasará esto. Uh-huh. Siempre no es fácil evitarlo.
Uh-huh. ¿Se había abusado del poder desde el gobierno de Morsi? ¿Había habido malas prácticas, como se dice también desde algunos sectores? Por ejemplo, todo lo que él hizo para controlar el poder legislativo, el Parlamento.
Bueno, es que en este punto hay que hablar sobre muchos detalles para entender o tener una visión completa. Uh-huh. No es
no es sencillo, no es fácil.
No, pero por eso. Pero en general, si tú vas a Egipto escuchando la gente, ya vas a notar que todo el mundo está muy de acuerdo con todo esto y todo el mundo está contento por echar Morsi del poder. Y ya, todo el mundo está esperando empezar una época fuerte y estable y sin miedo y sin problemas como antes. Ya el pueblo egipcio está muy cansado, muy fatigado y ya quiere empezar y ver la luz de un futuro que merezcan.
¿Usted ve, por tanto, que este nuevo cambio, esta nueva revolución, sí que puede dar paso a una democracia más estable y a un país con una mejor convivencia entre los egipcios?
Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. No es tan rápido. Hay que tener su proceso, però crec que sí.
Avui parlem amb Toni Michael, egipci exiliat des de fa 3 anys i mig a Catalunya. Continuarem ara en la tertúlia amb ell i amb els altres col·laboradors que avui en aquesta última tertúlia de la temporada ens acompanyen en el primer cafè de Radio Estel. Però una última pregunta. Vostè és cristià copte, no? Com són un 10% dels egipcis, no?
Sí,
un 10%.
Quasi. Sí.
Com està ara la situació de los cristianos? Porque ha habido oscilaciones dentro de lo que es la teórica libertad religiosa que existe en Egipto.
Según lo que está pasando últimamente, hay una gran esperanza y tenemos una gran esperanza en el gobierno nuevo que va a dar más espacio o más libertad para los coptos, no como antes.
Porque los hermanos musulmanes no han garantizado esa libertad, tienen unas ideas que van contra la libertad, según usted.
Bueno, según lo que está pasando y lo que pasó durante este año, los hermanos musulmanes no estaban pensando en nadie, solo estaban pensando a su favor. Ni es decir, contra los coptos, ni... No. Eran un poco cerrados.
Potser volien islamitzar la república, volien islamitzar la societat egípcia.
Sí, pero según ellos, si tú eres un miembro de este partido, de los hermanos musulmanes, puedes sentir que tienen derecho. Ellos su creencias son así, entonces ellos están luchando por ellas.
Y en el terreny polític, també.
Ya, claro.
Moltes gràcies, Toni Michael, per haver-nos acompanyat amb aquest testimoni molt excepcional i molt especial que avui hem tingut d'un egipci que viu a Catalunya des de fa més de 3 anys i que, evidentment, lamenta la situació del seu país alhora que ens mostra doncs, la seva esperança i el seu optimisme. Ell ha portat aquí moltes anotacions, tant de bo ens hagués pogut explicar tot. En tot cas, ara a la tertúlia, quan recuperem el tema d'Egipte, podrem acabar de completar algunes de les coses que hem dit. Moltes gràcies. No l'acomiadem perquè el convidem a quedar-se a la tertúlia, Toni Michael. Bon dia.
Gràcies.
Ràdio Estel.
Estiu. Estil. Estel. A partir del 22 de juliol, temporada d'estiu a Ràdio Estel. Escolta la teva música. Escala fins als millors intèrprets. Esfuma't cap als ritmes que t'agraden. A partir del 22 de juliol, el teu estiu, el teu estil, a Ràdio Estel. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Muntaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Recordes el dia que vas aprendre a cordar-te les sabates? Al Casal dels Infants acompanyem més de 6.000 infants, joves i famílies a fer petits passos cap a l'autonomia cada dia. No deixis que el seu pas s'aturi. Ajuda'ns. Contacta'ns al 93 317 0013 i segueix-nos al web casaldelsinfants.org, a Facebook i a Twitter.
El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Dos quarts i mig de nou, entrem en matèria ja en la tertúlia d'actualitat. Avui la compartim amb Xavier Puigdollers, president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort i exdirector general d'Afers Religiosos. Bon dia, senyor Puigdollers.
Bon dia.
També tenim amb nosaltres l'enginyera industrial Carme Torralba. Hola, bon dia.
Molt bon dia.
I des de l'estudi de l'Arcabisbat de Tarragona ens acompanya en aquesta ocasió, en l'última tertúlia de la temporada, l'advocat Antoni Vives. Bon dia, senyor Vives.
De Tarragona.
Des de Tarragona, va, sí. Sí, des de Tarragona. No sé si ho he dit malament.
No, ho he dit molt bé.
Ah, val, d'acord. A Tarragona estem bé, per això pensava que em rectificava. Dic,
no.
Podia haver-me equivocat.
Perfectament.
Fa calor, per això, no?
El Palau Arquebisbal, que reina una pau.
Sí, molt bé. Ja és bo que a aquesta hora del matí hi hagi pau, almenys. En altres hores del dia, amb turistes i amb gent que va a la platja, ja és una altra cosa, no?
Hi ha més moviment.
Bé, senyors, com han pogut sentir a l'entrevista que hem compartit amb un egipci que viu a Catalunya, Toni i Michael, hauran pogut veure que la situació a Egipte és molt complexa, fins i tot més del que ens arriba aquí a través dels mitjans. Abans d'entrar, de donar veu a tots els que ens acompanyen, em sembla que Toni i Michael volia afegir algunes coses més sobre el que està passant i sobre el que pot passar a Egipte. Porque ahora me decía, uy, me queda mucho por decir,
sí.
Pero no hay tiempo a decirlo todo, eso es evidente. Por ejemplo, sobre lo que puede pasar a partir de ahora, dentro de este nuevo régimen transitorio, sí. ¿Habrá elecciones pronto? ¿Cómo lo ve usted esto?
Ahora hay un gobierno, temporal, y también hay... acaban de elegir 35 ministros, lleva tres mujeres, esto es un punto positivo,
sí.
Y tres coptos cristianos, también es un punto positivo.
Y tan así es garantiz la pluralidad y la libertad.
Es una buena señal, muestra lo que puede pasar en el futuro, que tiene buena intención que todos los partidos participen en el gobierno egipcio.
I es pot recuperar la convivència de temps passats després que, clar, els germans musulmans, per exemple, se senten ferits, no?, per aquesta maniobra.
Claro, los hermanos musulmanes se sienten heridos o se sienten injusticia de lo que pasó últimamente y ahora están luchando o intentando recuperarlo. Pero bueno, no están estables porque están muy estresados. Entonces, de vez en cuando salen una violencia aquí, allí, y es lógico. Uh-huh. Yeah.
Bé, doncs, del que ha passat a Egipte, no sé si fent una miqueta de síntesi, balanç de com ho veuen, ara ja han passat uns dies des que va ser destituït el president Mohamed Morsi, i ara tenim doncs, un president interí, el Li Mansour, que bé, intenta doncs, recomposar la situació. Senyor Puntollers, per exemple.
Sí, realment, des d'aquí, per la llunyania del lloc, no, ens ho mirem realment en l'expectativa de veure com va evolucionant tot això i com acabarà. Realment és un canvi total de model, un canvi de sistema, i que influirà molt en la pau i en la tranquil·litat de la zona i del món. És a dir, allò que ja fa temps es va parlar de la primavera àrab, va evolucionant, va durant voltes, tombarelles amunt i avall, encara no sabem com caurà, si caurà de peus o com caurà. No? I aquest és un camí més. No? A mi m'ha interessat una qüestió que ha dit ministres coptes. Realment alguna cosa sèria està passant. Realment ho havien passat molt malament, els coptes. No? Havien estat molt perseguits fins ahir. De sobte ara entren en el govern. Realment això sí que suposa un canvi important en aquest diàleg interreligiós. És a dir, la religió entra en la política, ha de sortir del tot i ha de ser una cosa més genèrica respectant la diferència, però realment és important aquest canvi i per tant també s'haurà d'anar veient com va evolucionant.
Clar, és una minoria, la dels cristians coptes, però una minoria bimil·lenària, no? Yeah. Històrica.
Sí. I, de fet, no deixa de ser una obertura, no?, a totes les altres religions. I, en aquest sentit, jo també em felicito del tema de l'entrada de les tres dones, que sí.
Yeah, claro.
Aprofito l'avinentesa per tal.
Avui també tenim una dona a la tertúlia.
Sí.
Doncs molt bé.
Sigui... Estaven intentant llegar a cinco, mujeres, però al final...
És igual, la qüestió és que es va obrir.
No cal arribar a la paritat obligatòria.
És que per imposició jo també sóc contrària amb això, o sigui, la gent ha d'entrar perquè val i perquè és igual, no perquè per imposició de quotes, no? O sigui, això és el que...
Sí, però vol dir que són aquestes polítiques dels gestos, no? Són coses que marquen i que són importants.
També compten, suposo. Senyor Antoni Vives, perdoni.
Bueno, tot s'ha de fer des del respecte, no? A l'adversari o el el rival. Jo me n'alegro aquí que es comencin a respectar pues, totes les creències, totes les ideologies, i que entre tots pues, intentin pujar al vèrtex d'aquesta piràmide, no? Que sembla que sigui l'interès del col·lectiu, i mai millor dit, d'Egipte.
Perquè per tancar el tema d'Egipte, una última qüestió, senyor Tony Michael, perquè estàvem pitjor ara, estàvem peor ara que con Hosni Mubarak, per exemple, amb la Constitució nova,
no,
la situació ahora, dels cristians.
Ahora mismo no podemos decir que estamos peor, pero durante...
Antes de, esta, de este movimiento,
antes, sí, antes, claro.
Los últimos meses de Mursi era peor que
el
con Hosni Mubarak.
El pueblo egipcio estaba con mucho susto y mucho, mucha preocupación, y estaba ya a punto de empezar una guerra civil y todo el mundo estaba con miedo y ya no había ninguna esperanza. Pero de repente un grupo de jóvenes que tienen el nombre de rebeldes inventaron una idea mágica de, para... bueno, tener apoyo de la calle, diciendo que ya basta ya, no confiamos en ti, Morsi. O sea, hay que salir.
Y estos jóvenes son variados, transversales. Había cristianos, musulmanes,
sí, sí, todo. De todos los partidos. Sí.
Y de todas las ideologías. Y de
un punto muy importante, quiero aclararlo ahora, que el gobierno actual ahora no solo da la oportunidad de... para las mujeres y los cristianos, pero también abre sus brazos a los hermanos musulmanes también y las salafistas. Uh-huh. Es decir, está cogiendo de todos los partidos que están en Egipto, haciendo un equilibrio muy agradable.
Allò que es diu un govern d'unitat, encara que sigui provisional, o un govern de gestió. Ja. Doncs bé, avui hem parlat d'Egipte i agraïm molt la presència de Tony Michael entre nosaltres. En tot cas, si després surt alguna cosa abans d'acabar la tertúlia, la podem treure, però m'agradaria entrar en la notícia que tenim de les últimes hores, molt important, l'alliberament de les cooperants espanyoles Montserrat Serra i Blanca Tiebó, que havien estat segrestades l'any 2011 a Kènia. En aquests moments no tenim informacions 100% confirmades, però sembla que han volat ja aquesta nit passada, i podria ser que Montserrat Serra, que és catalana, estigués a punt d'arribar a Palafrugell, la seva localitat, on per cert es viu una festa major, i ahir l'alcalde doncs, celebrava doblement aquesta notícia. Un cas estrany, no?, de segrest, gairebé 2 anys, rècord en la història trista dels segrestos.
Realment, alegria, benvingudes, no?
I tant.
I realment que celebrin personalment i el poble la festa, hi ha motiu. Trist rècord, també, no? El que sembla que aquí, fins i tot, aquestes coses són importants, rècord en alguna cosa, no? Realment jo aquí destacaria, ja només l'alegria en l'alliberament, sinó l'agraïment amb aquestes dues noies, persones que havien dedicat la seva vida a cooperant. Aquestes paraules que es posen de moda i que al final ja entren i semblen, però que realment són gent dedicada, que dedica un temps llarg de la seva vida a ajudar en aquells més necessitats.
Hi havia un esforç per construir un hospital a Kènia, per exemple,
exactament,
en aquest cas.
De generositat, de donació, i que personalment pateixen això, un segrest rècord, per tant, els hi trenquen tot això, no? Per tant, l'agraïment a la seva solidaritat, a la seva generositat i l'alegria per la seva recuperació personal.
Sí, totalment d'acord. El que sembla que no està massa clar és quin ha estat el grup que va segrestar aquestes noies, ni quin era l'objectiu, si s'ha pagat rescat o no. Però en qualsevol cas, el que és molt important és que ja estiguin alliberades, i que el que és una llàstima és que persones d'aquest tipus que es dediquen a la cooperació siguin objecte de negociacions del tipus que sigui. Vull dir, això és el que trobo... pitjor. Me n'alegro molt per elles i per la família.
Senyor Antoni Vives.
Doblement content. Una per la notícia, que és una notícia bona després de, jo diria que moltes setmanes i molts mesos de notícies negatives. I en segon lloc, molt content perquè finalment surt als mitjans de comunicació una conducta exemplar. El qual és necessari per la labor pedagògica que es té que fer cada dia. No? Estem acostumats a que cada dia surten notícies negatives de corrupció, de no sé què. Per almenys surten persones que compleixen aquest primer manament que tenim, no? Que és estimar el manament de la solidaritat. Un aplaudiment i una benvinguda i una alegria molt, molt, molt emocionada per aquestes dues persones.
Que a més han patit, i això ens transmet una sensació d'indignació per la injustícia dels fets, no? A sobre que estaven fent una gran tasca, sí, doncs es veuen privades de llibertat amb tot el que han hagut de patir, que no volem ni pensar-ho. Sembla que el grup no és dels grans grups terroristes que controlen algunes de les zones, a Kènia o a Somàlia, però sí un grup que tindria un mòbil econòmic, sembla. I bé, això, en tot cas, la discreció ha marcat, no?, l'episodi.
Sí. En qualsevol cas, 21 mesos de no tenir llibertat és terrible. Mm-hmm. Mires com ho mires, sigui el grup que sigui, i en més d'un moment no pensar que ja s'hi hem patit molt durant aquest temps, eh? Vull dir, altres.
Sí, sí, no, i el que més han pogut patir eren les conseqüències internes, no? És a dir, aquell pensament, valia la pena haver-se dedicat amb això per acabar rebent aquest premi? Quan? I això se'm permet ara potser a la botarda, no? Altres notícies, com deia l'Antoni, que surten ara de corrupció, no acaben tant de temps amb la pèrdua de llibertat, no? I a sobre, amb diners, vés a saber on, no? És a dir, aquesta generositat íntima, per això deia, la seva actitud personal de donació i després de com acaba. Vull dir, és destacar, vull dir, aquesta situació íntima i personal de... d'opció de vida. Mm-hmm. És d'agrair, això.
I tant que sí. En tot cas, això s'ha produït doncs, a Kènia i sembla que el captiveri ha estat a Somàlia, a la banya d'Àfrica, eh? En una zona pues no muy lejana a Egipto, bueno, bastante al sur de Egipto, yeah, ¿no? Pero en la otra parte más central y oriental de África.
Yeah, es que la verdad es que esta zona necesita mucho cambio. Creo que es el momento.
Sí, com es pot canviar això? Perquè des de les instàncies internacionals potser es pot fer alguna cosa per evitar que aquestes bandes, aquests grups terroristes dominin els territoris i sobretot es creïn amb el dret de privar de llibertat la gent o fins i tot d'assassinar persones.
Sí, és la situació. Aquí parlaven de pirates, no? Clar, pirates. Aquí sembla que estem parlant del segle XV o XVI.
Quan van segrestar...
Això és molt antiga.
Aquell vaixell de la Carana, si se'n recorden vostès, també.
Sí, sí. Exactament. Sí, sí. Aquesta terminologia, no?, que ens sona a novel·les antigues, resulta que aquí funciona i s'accepta plenament, no? I dintre del dret internacional es parla de pirateria, i a veure quines lleis són i quines... I realment està completament fora de la llei i no hi ha forma d'aturar-lo. És a dir, internacionalment, el conjunt, alguna cosa falla aquí.
A mi el que em preocupa de la intervenció internacional és que no hi hagi darrere altres interessos que distorsionen el que hauria de ser realment aquesta intervenció, no? I això és el que jo trobo perillós, perquè quan darrere d'això puguin haver interessos econòmics o d'altre tipus, o sigui, sobretot per potenciar, jo què sé, pues la indústria militar de segons quins països, això és el que a mi em preocupa. O sigui, està bé la intervenció internacional, però sempre dintre d'uns límits.
Clar, quan diem intervenció no ens referim només a intervenció sobre el terreny o intervenció armada d'interposició, sinó...
Sí, però a vegades, clar,
algun tipus d'acció.
Es justifica, no?, segons quines accions per això, per combatre, doncs, els pirates, combatre el terrorisme, doncs, que sé molt equànime, vull dir, només vull dir això.
Dentro de la situació d'Egipto, ¿los secuestros son pràctiques que se producen habitualmente o no es precisamente...? Digo, si en Egipto hay secuestros también, me refiero.
¿Qué es secuestros?
Secuestros, raptos, lo que les ha pasado a estas chicas, sí.
Bueno...
privarlas de libertad, digo.
Hay de todo, sí, hay pero todo. Las cosas no salen fácilmente, sí, claro.
Sí, bé, avui a la tertúlia amb Xavier Puigduller, exdirector d'Afers Religiosos, també amb l'enginyer industrial Carme Torralba, amb l'advocat Antoni Vives, que ens acompanya des de Tarragona, i amb l'estudiant egipci Toni Michael, que està exiliat aquí a Catalunya des de fa 3 anys i mig. Parlem i comentem l'actualitat des de l'alegria per l'alliberament de les cooperants, Montserrat Serra i Blanca Tiebo. Passem a altres temes. Ja s'hi han referit vostès una mica, senyor Puigduller, per exemple, quan ha parlat de la corrupció i d'aquesta comparativa que a tots ens surt una mica en un dia com avui, no? Dels qui posen la mà a la caixa de vegades, o s'emporten diners o financen il·legalment els partits polítics.
Aquest és el tema que, per desgràcia, que sembla que tenim en aquest país, no? O sigui, cada dia surt una notícia o un capítol més del cas Bárcenas o qualsevol altre cas, o surt un nou capítol, una nova novel·la sobre un cas de corrupció. És a dir, alguna cosa falla en la forma d'entendre la vida i en la forma d'estructurar això bé dels partits o bé senzillament del món econòmic i, del món empresarial, no? Per això torno a la comparativa, no? Vull dir, el fet d'estructurar una societat que sigui al servei de les persones i que, per tant, només es parli de la tranquil·litat de vida en general de la societat, o l'estructura de la societat que permet, senzillament, anar-se enriquint personalment i viure econòmicament el millor possible, sense cap sentiment de solidaritat de cara als altres. No? Mm-hmm. Si això ho fan els líders polítics, doncs realment és molt complicat d'entendre quina societat ens estem estructurant.
Suposo que tot això també des de la presumpció d'innocència, els principals dirigents que...
Sempre. Que això s'ha de tenir
en
sempre.
En alguns casos sota sospita.
Sí. A títol personal, sí, presumpció d'innocència, però a títol global, podríem dir d'equip, de grup i de tot això, perdoneu, però això és impresentable. Vull dir, és,
hi ha una responsabilitat, creu vostè.
Clar, evidentment, o sigui, èticament això... Ja no sé si és un delicte, que, bueno, jo no sóc abogada i no vull entrar, però és que des del punt de vista merament ètic és que no hi ha dret, o sigui, és absolutament indignant.
Sí, senyor Vives.
Crec que la presumpció d'innocència individualment fins que hi hagi una sentència condemnatòria estic a respectar, però des del punt de vista del col·lectiu polític jo penso que mereixen tots una targeta vermella i que se'ls té que exigir que facin alguna cosa per intentar solventar aquesta situació. Per mi el gran problema és que no veus cap gesto per part de la classe política per acabar amb tot això. I no es tenen que fer gestos. Jo crec que es té que fer quasi una revolució. Es té que girar al mitjó, posar-lo al revés i tornar a començar de nou. I amb una societat... I crec que no és un problema de la societat, és un problema de la classe política que ha permès i ha fomentat aquesta corrupció desmuntant els mecanismes de control que existeixen en tot estat democràtic. La classe política els ha anat desmuntant paulatinament per campar per aquests territoris sense cap tipus de control. O sigui, el que no pot ser... Jo és que m'esgarrifo, per exemple, el cas d'Andalusia, que es puguin defraudar 1.500 milions d'euros, quantitat per mi astronòmica i que no puc ni calcular, i la meva ment se li escapa, sense que cap interventor de la Junta d'Andalusia faci una advertència de legalitat. És que els primers 1.000 euros s'hagués tingut que saltar ja la llum vermella. I això és que és totalment increïble en un estat de dret que pugui passar això.
Andalusia i després aquí a Catalunya, el cas Palau, quan estaven representats tots els partits i totes les institucions que formen part del patronat, i aquí també els milions anaven cap a un altre nivell, però continua sent el mateix. I jo crec que, en el fons, la classe política no ha de ser un reflex de la societat, vulguem o no vulguem. Vull dir, evidentment, ells haurien de ser els més modèlics, però el que està clar és que hi ha una pèrdua absoluta d'ètica en el sentit de que i de valors, o sigui, només es valora pues, enriquir-se en un curt període de temps i sigui com si i aleshores la resta de gent, la gent que pateix això, és mirar cap a una altra banda i ens és absolutament igual. I jo crec que això és profundament necessitem un canvi en profunditat. Ja dic, no només polític, sinó començant per la societat mateixa. Qui no fa una factura sense IVA, per dir-ho així, o no l'ha feta mai, o qui no procura tenir diners aquí o allà perquè obtenir més rendiment sense pensar on van a parar aquests diners o aquestes inversions, no? Vull dir, tot plegat, jo crec que, evidentment, la classe política hauria de ser el model, hauria de ser les més, que més cel tinguessin en complir les normes i procurar que no passin coses d'aquestes, però, evidentment, jo crec que és una revolució social des de la base, vull dir, de tots.
¿Cómo ve la corrupción desde la óptica de su país, de Egipto? Porque allí seguro que han tenido también corrupción económica, política.
Claro, esto era más claro en la época de Mubarak. Uh-huh. Casi 30 años de corrupción y la economía egipcia estaba, bueno, entre comillas, robada y todo el dinero no estaba bien repartido y dicen que toda la riqueza egipcia estaba repartida entre 32 familias, nada más.
Però Hosni Mubarak tenia molta complicitat internacional, tenia molt bones relacions amb els Estats Units, amb Europa Occidental, amb la Unió Europea.
Claro, esto,
com s'entén això?
Esto no? Es una señal negativa para el pueblo egipcio. Esto significa un engaño. tú tienes que pensar en tu pueblo y estar a su favor, no es ser una herramienta en las manos de otros países. Entonces no es buena señal.
Clar, però des d'Europa i els Estats Units se'l veia amb bons ulls durant moltes èpoques, amb Mubarak.
Bueno.
No sé què en pensen els altres.
Muy bueno tener relaciones internacionales con todos sus países y ser amigo y aliado, pero...
Fins i tot era mediador de grans contactes bilaterals entre Israel i Palestina o entre altres països.
Bueno,
bé. Exactamente.
Però bueno, les coses ja lo vemos, que no són com parecien, no?
Yeah. Jo penso una mica el que ella ha dit, no? Vull dir, Mubarak jugava un paper que interessava molt a Occident. No, els grans països occidentals, per tant, controlava la zona, era un bon aliat i evitava que hi haguessin altres problemes.
I en altres temes igual mirava per una altra banda.
Ja mirava per una altra, perquè no interessava. La vida interior del país ja no interessava.
Afers interns, no?
Sí, ja no interessava, perquè no interessava, era en general els interessos en general els occidentals. No? Clar, és quan la política es converteix en tecnicisme. En tàctica. Avancem, no avancem, però sense entrar en la profunditat del tema. No? I això és una mica, també penso en la corrupció. No?
Sí.
Solucions, perdó, la revolució ha de canviar tot. Realment és difícil aquest canvi de tots si ho han de liderar els que estan ara actualment manant en el sistema. No pot ser.
Recordem com a punt històric que Hosni Mubarak, de fet, va haver de substituir Anwar el Sadat, assassinat, després d'haver signat la pau amb Israel. És a dir, que el context no era fàcil, tampoc, no? A finals dels anys 70. Això. Bé, senyors, ja no parlem més d'Egipte, molt interessant tot el que hem dit, però sí que els volia preguntar per el cas del president del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, que ja havia de reconèixer que havia militat en el PP després que el diari El País ho va revelar. Hi ha interpretacions discutibles. Aquí els juristes poden dir alguna cosa sobre si un representant...
La qüestió jurídica ja l'ha explicat. Però jo crec que per damunt de la qüestió jurídica hi ha la qüestió...
Sí, és legal, però no queda bé, diguéssim.
No queda bé. Bueno, lo de la dona del César, no? Vull dir,
si no semblar-ho.
Tot plegat, no?
De la doctrina de Montesquieu de la divisió de poders. O sigui, si realment els poders estan dividits, el que no podem posar és en un polític president del Tribunal Constitucional.
Bé, jo diria una mica allò d'aquell joc, no? I tiro perquè me toca, no? És a dir, i continuem. És a dir, realment hagués costat tant trobar amb algú que no hagués estat afiliat mai a cap partit,
no,
o que
no
s'hagués separat.
Fa... No interessa.
Bueno, encara que fos de la confiança.
De la confiança i tal. Per tant, vol dir que els punts de mira són tan estrets que al final ja no mirem realment. Escolta, vostè té algun calaix aquí, alguna cosa? Perquè, és a dir, no costaria tant fer memòria i repassar-se una mica la... Això, evidentment, respectant la dignitat d'aquest senyor, que segur que ho és, però... potser ha tingut aquesta petita falla administrativa, perquè no sé si fins i tot era o deixava de ser molt militant i molt interessat, però llàstima, són coses que no valen la pena. No?
Va passar uns controls parlamentaris que ho hagués tingut que manifestar.
Eh? Exactament.
Clar,
exactament.
Clar. No ho va dir en el seu moment.
No? Per tant, va.
Bé, senyors, hem d'acabar. Només em queda recordar que ahir el Parlament de Catalunya va aprovar una proposició que insta el govern català a plantejar-se alguna mena de prohibició del burca. Vostè, senyor Puigdollers, que ha estat fins fa poc director d'Afers Religiosos, segur que aquest tema li ha caigut a les mans més d'una vegada, l'ús del burca.
Sí, és un tema reiteratiu i que surt, també surt quan interessa o quan no convé, no? És a dir...
És un tema de seguretat, també de dignitat de la dona, en alguns casos.
Hi ha diversos components, jo crec, no? Seguretat, dignitat de la dona, respecte a la persona, etcètera, 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 no? Jo l'intentaria treure al màxim el component religiós. Fins i tot perquè els mateixos musulmans, el mateix... discrepen que realment allò sigui un principi religiós. L'Alcorà no en parla de la roba del burca, no? Per tant, és una qüestió concreta d'un territori determinat en el mapa mundial que tradicionalment, per les causes que siguin, es porta. Podríem entrar en el debat en aquelles causes tan llunyanes, però no en aquí. No?
Però és la cara tapada. En Egipte s'usa burca, senyor Michael?
Sí, se usa, però muy poco. En otros países árabes, a lo mejor más, como Arabia Saudita, sí, o en el Golfo, más que Egipto.
En qualsevol cas, doncs, que quedi clar que mai qualsevol regulació a Catalunya o a Espanya es fa per discriminar els musulmans o per marginar-los o per acabar amb les seves tradicions.
Evidentment, per això intentaria treure al màxim aquest debat.
El component religiós,
perquè així no podem complicar.
Sí, senyor Vives, algun comentari breument?
No, plenament d'acord, plenament d'acord. Crec que s'ha de respectar la ideologia i les creences de les persones, però també s'han de respectar unes normes de seguretat i unes normes de convivència que hi ha a la nostra societat, no? Uh-huh. I potser hem de respectar la ideologia i els sentiments i les creències, però també ens tenen que respectar les nostres costums, els nostres sentiments, les nostres creències. És un acte de tolerància i de convivència que tots hem de cedir una miqueta.
Moltes gràcies avui en l'última tertúlia de la temporada per la seva participació. Carme Torralba, Antoni Vives des de Tarragona, Xavier Puig d'Ullers i avui especialment el nostre convidat, l'egipci Toni Michael. Gràcies també per haver-nos acompanyat. Té previst quedar-se a Catalunya més temps, estudiar, treballar aquí? Sí,
per supuesto.
És el seu nou país, aquí? Molt bé, doncs, que vagi molt bé, bon estiu. I a tots quatre, fins la propera.
Moltes
gràcies, bones vacances i benvinguts.
Adéu-siau. Quan passen 3 minuts de les 9, ara els titulars amb la Sara Cruz. Després parlarem del Misteri de la Selva, un drama assumpcionista que es representa a la Selva del Camp els dies 14 i 15 d'agost, aquest any una vegada més. També coneixerem les novetats de cinema i televisió i els viatges del Club Més Amics. Tancarem la temporada avui, us ho anunciem, per animar-vos a quedar-vos amb nosaltres en aquesta segona hora. Tancarem recordant el que ha estat la notícia més important d'aquests últims mesos, que és la renúncia del Papa Benet XVI i la l'acció del nou pontífex del Papa Francesc. Tot això fins a les 10.
Hola, molt bon dia. Les dues cooperants de Metges Sense Fronteres segrestades a Kenya ara fa 21 mesos, Montserrat Serra i Blanca Tiebo, membres les dues de Metges Sense Fronteres, han estat finalment alliberades. Estan bé de salut i avui mateix un avió de les forces aèries es traslladarà de Djibouti a Madrid. No se sap, però, si s'ha pagat cap rescat ni com s'ha resolt aquest alliberament. Amb 640 dies sense llibertat, es tracta del segrest més llarg que hi ha hagut mai d'un ciutadà espanyol dins o fora de l'Estat. Col·lectius d'indignats s'han manifestat aquesta nit a 30 capitals de l'Estat, entre elles Madrid i Barcelona, davant les seus del Partit Popular per protestar contra la corrupció. A Madrid, aquesta concentració davant la seu popular al carrer de Gènova ha acabat amb una persona detinguda i 7 policies i 5 manifestants més han resultat ferits lleus. Aquestes protestes s'han convocat per demanar la dimissió del govern i de la secretària general del Partit Popular, Maria Dolores de Cospedal, arran de les últimes revelacions sobre el cas Bárcenas. De l'exterior, la ciutat nord-americana de Detroit, a l'estat de Michigan, s'ha declarat en fallida. Va ser símbol del poder industrial gràcies al sector de l'automòbil, però en els últims 10 anys hi ha hagut una fugida d'empreses i ciutadans, de manera que no té prou ingressos per cobrir les despeses dels serveis públics i ha acumulat un deute, atenció, d'uns 15.000 milions d'euros que no pot tornar. Detroit és una fallida municipal més gran de la història dels Estats Units. Ara un jutge haurà d'establir el procés per superar aquesta situació que pot trigar anys. I acabem amb un apunt esportiu. Christophe Riblon ha guanyat la 18a etapa del Tour, 172 quilòmetres. El ciclista francès s'ha imposat en la considerada etapa reina d'aquesta edició, amb dos ascensos al port alpí més famós, amb 59 segons d'avantatge sobre Van Garderen. Pel que fa a la general, pas endavant del Purito Rodríguez, el català es col·loca cinquè a només 26 segons del podi. Chris Froome, però, ha mostrat els primers signes de feblesa, tot i que continua sent líder de la cursa. Fins aquí les notícies. Nosaltres tornem, com sempre, amb més informació a les 10. Fins ara.
Els partits són cridats a interpretar les aspiracions de la societat civil i a orientar-les al bé comú. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ofereix un fragment de la doctrina social de l'Església. Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, coneixerem un grup d'havaneres, aprofundirem en les orquestres de Catalunya, descobrirem les novetats discogràfiques i farem un tomb per les fires d'arreu del país. Tot això, als Sons de la Terra. Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Gerard Carrión.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Prepararé els dies més macos al mar més net. T'espero amb quilòmetres de platges accessibles per a tothom, els mundials de natació i més de 1.000 activitats per no parar mai. Soc Barcelona i t'inspiraré un estiu de somni a bsn.cat/estiu.
Ajuntament de Barcelona.
Has pres nota? Anem per feina@pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
L'altra cara del dia.
Passen 9 minuts de les 9. Un drama sobre l'Assumpció de la Mare de Déu Maria, escrit en el segle XIV. Així es podria definir el misteri de la selva, que és la posada en escena d'aquest drama assumpcionista. 700 anys després, mantenir aquesta emotivitat, aquest ambient que genera la comunicació i la comunió amb el públic, és segurament el gran secret d'aquest misteri de la selva, més enllà dels jocs de paraules. Un any més, el misteri de la selva arriba a aquesta localitat, a la Selva del Camp i a la seva església parroquial, la de Sant Andreu, els dies 14 i 15 d'agost. Les novetats i el que és aquesta narració amb grans fonaments bíblics i amb gran expressivitat humana i ambiental, volem comentar-ho amb el seu director artístic, Joan Massana, que ens acompanya uns minuts. Precisament en l'últim dia de la temporada, per al primer cafè de Ràdio Estel, no podíem fer altra cosa que oferir als oients una gran proposta cultural i religiosa per a l'estiu, que és anar a alguna de les dues representacions del Misteri de la Selva. Senyor Joan Massana, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com està?
Bé, bé. Pensant molt en les representacions d'enguany, però també en aquella tranquil·litat que et dona l'experiència i la solidesa d'un esdeveniment, doncs això que ja forma part una mica del calendari de la meva vida personal, però també de la vida de moltíssima altra gent, i que, per sort, jo crec que en garanteix, d'una banda, una bona qualitat i, de l'altra banda, la continuïtat.
Entre les moltíssimes persones implicades en el Misteri de la Selva hi ha precisament l'actual degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, el biblista i sacerdot Enric Puig, que és fill de la Selva del Camp, precisament, i vaja, sí, moltíssim...
Armand Puig,
perdó. Armand Puig, disculpi, que ho he dit, malament. Sí. Armand Puig. Si és que hi ha altres Puig...
Sí.
El nostre estimat Armand Puig, el Misteri de la Selva, i moltes altres persones, homes i dones, que posen en escena el que va passar, segons la tradició i segons el que sabem a través dels escrits bíblics, del que va ser la mort o adormició de Maria i la seva ascensió al cel en cos i ànima. Com s'explica això en tota aquesta narració, en tot aquest text tan antic que ara es posa en escena?
Doncs mira, és una explicació molt senzilla, m'atreveria a dir gairebé infantil, potser no tant perquè ho puguin entendre o deixar entendre els nens, sinó jo penso que més que per allò que el mateix Josep deia, que si no us feu com nens no arribareu al cap, no entendreu res. Doncs bé, la representació és això. Comença, la Mare de Déu se sent trista perquè veu s'acosta l'hora del seu traspàs, però al mateix temps té les temences, d'altra banda, tan humanes, de com serà, què passarà, quines dificultats tindré, i he sentit a dir que els jueus li volen cremar el cos, que els dimonis l'atacaran, etc. Llavors, arran de la seva pregària, Jesús diu, no pateixis, això no pot ser, li envia un àngel per protegir-lo amb un símbol, que és una palma, que serà el símbol que la protegirà davant de les dificultats. Doncs bé, el Jesús baixa del cel endur-se l'ànima de la Mare de Déu, se l'endú i llavors doncs, bé, hi ha aquesta intervenció divina de la palma que fa que la protegeixi tant dels jueus com dels diables, i després hi ha l'enterrament de la Mare de Déu, i al final de la representació Jesús s'adona que no ha fet prou per la seva mare, que s'ha endut la seva ànima directament cap al cel, però que no ha fet prou, que mereix més. I doncs ell mateix torna a baixar del cel i en ressuscita el cos. I bé, i el cant final. En síntesi, és això el que es veu al misteri, i dic que es veu perquè hem volgut que es vegi molt bé, que sigui molt plàstic, que això no calgui les paraules per entendre-ho, que simplement veient-ho ja això arribi a la gent. I creiem, sincerament, que ho hem aconseguit.
Sí, precisament aquest aspecte el volíem destacar, que és una representació, una escenificació, sobretot per veure-la i perquè a través de la vista entri en el cor i en el pensament. Hi ha algun petit diàleg parlat i sobretot hi ha molta música i molts gestos, no?, que fan que es visualitzi molt bé aquesta representació.
Sí, sí, exactament. Gestos que estan també pensats no des del punt de vista d'una representació, diguéssim, habitual de les que es fan avui en dia a teatre, sinó que són uns gestos també que intenten harmonitzar-se amb el text, amb la música, amb el que podria haver estat una representació de fa 700 anys, però tampoc necessàriament des d'un punt de vista arqueològic, sinó que tot aquest conjunt de lletra, música, moviments, al capdavall sigui doncs, com un tot que arriba. Ho ha dit molt bé vostè al començament, quan dèieu més enllà de les paraules, el que realment destaca és la comunicació amb el públic i la manera com arriba tot aquest missatge al públic.
D'alguna manera el públic no només és espectador, sinó que també és partícip, no?, d'aquesta paralitúrgia, d'aquesta escenificació.
Sí. De fet, hi ha una part important dels moviments escènics que es fan entre el públic, com si fos això, una paralitúrgia, i llavors, doncs, bé, és molt proper, també físicament, no només espiritualment, però també físicament al públic de representació.
Avui estem parlant amb el director artístic del Misteri de la Selva, el drama sobre l'Assumpció de la Mare de Déu, escrit al segle XIV i que es representa un any més a la Selva del Camp els dies 14 i 15 d'agost. Ell és Joan Massana. Senyor Joan Massana, ens pot dir les hores de les representacions dels dos dies, el 14 i el 15 d'agost, i de quina manera es poden reservar entrades?
Sí, les representacions són el dia 14 a les 10 de la nit i el dia 15 a les 8 de la tarda. Són dues representacions independents, ho aclareixo, perquè si algú, també hi ha molta gent que ho coneix, el Misteri d'Elx és una representació en dues parts, una que es fa el dia 14 i una altra el dia 15. Això no són dues representacions independents que repeteixen una i l'altra, per tant, o si val el 14 o el 15, o tots dos dies, si algú li agrada tant, evidentment.
Clar, però que és el mateix, diguéssim, és repetició.
És el mateix, sí. I la manera de reservar les entrades, doncs, misteriselva.cat, i allà trobem tota la informació, un telèfon mòbil, etc.
Doncs
aquest també s'ha de dir que és millor reservar-ho, però que també doncs, hi ha molt de públic que arriba, doncs, no sé, una hora i mitja, dues abans de la representació, i allà agafa la seva localitat i també n'hi ha a disposició.
Doncs al web www.misteriselva.cat, buscant a internet el Misteri de la Selva, es pot trobar tota la informació per reservar prèviament les entrades, o si no, anar-hi, això, un parell d'hores abans, tant el 14 com el 15 d'agost. Recordem, el 14 d'agost a les 10 de la nit i el dia 15 a les 8 del vespre. Hi ha un detall que potser ens el pot comentar una mica. Es comença des de fora, no? De fet, la representació des del carrer.
Sí. És una mica diferent el dia 14 del dia 15 per qüestió de l'hora, perquè el dia 14, clar, a les 10 de la nit, si s'acabaria massa tard, però sempre la representació es comença al carrer i el dia 14, diguéssim, té un recorregut molt curt, pràcticament del costat de l'església i entra per la porta principal, però el dia 15 doncs, té un recorregut que surt d'un extrem del poble, ben bé d'un extrem no, però d'un edifici del poble, que és un convent del Renaixement, i llavors passa tot el carrer Major i fa com un seguici, com una processó fins a arribar a l'església.
Uh-huh. Un seguici que amb bona part del públic que després veurà tota la escenificació dintre de l'església de Sant Andreu, doncs també pot contemplar des del carrer.
Ah, exacte, sí, ni menys.
Moltes gràcies per les seves explicacions i per haver-nos presentat avui, especialment per aquells oients que no el coneguin, el misteri de la selva, aquest drama assumpcionista, semblant al misteri d'Elx, que potser per raons històriques ha tingut molta projecció, però aquí a Catalunya... Doncs,
clar, ja el misteri d'Elx porta més de 500 anys representant-se interrompudament,
sí.
I el misteri de la selva va dormir en els arxius, ha dormit doncs, tot aquest temps, però aproximadament, és difícil precisar-ho, però aproximadament és uns 100 anys anterior al misteri d'Elx. I forma part de la tradició assumpcionista dels Països Catalans, perquè hi ha molts altres textos que s'han deixat de representar sobre l'Assumpció de la Mare de Déu, doncs, semblants de l'estil del misteri d'Elx i del misteri de la selva.
Era un... Vaja, aquesta tradició assumpcionista formava part de la literatura catalana medieval i de la baixa edat mitjana amb tota la dignitat, no? Amb tota, sí. Molt valorada també, no?, aquesta tradició. Sí. Doncs gràcies per la seva intervenció avui en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel, senyor Joan Massana, director artístic del Misteri de la Selva. Recordem una vegada més, 14 d'agost a les 10 de la nit i 15 d'agost a les 8 del vespre, sempre a l'església de Sant Andreu de la Selva del Camp. El misteri de la selva. Ara quants anys porten? Més de 20?
La primera representació, diguéssim, d'aquesta segona època,
sí,
va ser l'any 1980.
Per tant, 30...
Llavors, 33 anys, i el que passa que enguany serà el 34è cicle, el 34è vegada que ho fem.
Recordem que ara fa uns anys van anar a Jerusalem a representar el misteri, sí, i també a Roma, no?
A Roma.
Sí.
Sí, l'any del jubileu, l'any 2000, doncs, hi va haver una peregrinació diocesana presidida per l'actual cardenal arquebisbe de Barcelona, en Lluís Martínez Sistac, i doncs, en el marc d'aquesta peregrinació diocesana doncs, vam fer la representació del misteri a Santa Maria en Trastevere, que és l'església romana més antiga dedicada a la Mare de Déu.
Uh-huh. Molt bé.
I llavors després doncs, també vam tenir l'ocasió de representar el misteri a Jerusalem al monestir de la Dormició, que és precisament que commemora precisament allò que representem el misteri, la Dormició, uh-huh, el llenguatge més aviat, el cristianisme oriental, nosaltres en diem la mort i la resurrecció de la Mare de Déu.
Doncs molt bé, després d'aquestes experiències a fora, que continuï per molts anys a la Selva del Camp, el misteri de la selva. Que vagi molt bé, senyor Joan Massana, director artístic. Bon dia, una abraçada.
Moltes gràcies, igualment, gràcies.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars, les notícies i tota l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana edició en castellà. Recorda-ho, segueix-la de dilluns a divendres a 11:45 de la nit a Ràdio Estel. El Club Més Amics et proposa un any ple de destinacions màgiques. Etiòpia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia, Grècia i els pelegrinatges a Terra Santa. Demanen més informació al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Només fins al 20 de juliol, preus i descomptes immillorables a la sabateria del Corte Inglés. Apunta-te'ls. Selecció de sandàlies de dona i de nena només a 19,99 euros. 50% de descompte en una selecció de nàutiques i mocassins per home i en sabatilles de lona de Green Coast per noia. No els deixis passar. 3 dies de moda al Corte Inglés. Només fins al 20 de juliol.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. El primer cafè de Ràdio Estel, una veu propera sobre la realitat.
un quart i mig de 10. L'aire que respires, un llibre de Care Santos, és el que us oferim avui, el que us regalem. Entrareu en el sorteig si ens truqueu a partir d'ara al 93-409-2772, 93-409-2772. Un llibre editat per Planeta, L'aire que respires, en català, escrit per Care Santos. Explica la història de la Virgínia, que acaba d'heretar el negoci familiar, la llibreria Palinur. Entre el munt d'exemplars, pols i papers que el seu pare va acumular, aviat sorgeix la història de la Carlota Guillot i la recerca d'un llibre que va formar part d'una de les biblioteques particulars més sibarites de la Barcelona napoleònica. Aquest llibre ambientat en la història del segle XIX, de principis del XIX, és el que us recomanem. L'aire que respires, de Care Santos, editat per Planeta. Entrareu en el sorteig si ens truqueu ara al 93-409-2772.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
El comentari de l'actualitat, avui excepcionalment, perquè dimecres no va ser possible emetre'l, ens arriba de la mà de Josep Maria Carbonell, degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull i president de la Fundació Joan Maragall, avui en l'últim dia de la temporada. Sempre interessant, com tots els seus comentaris, el de Josep Maria Carbonell. Senyor Carbonell, bon dia, endavant.
Bon dia. Només fa un any, el president de la Generalitat governava Catalunya amb el suport implícit del Partit Popular. Tot i que va ser investit com a president de la Generalitat gràcies al PSC, amb l'oposició del PP i Esquerra Republicana, Convergència i Unió, fa 3 anys, escolliria prioritàriament el Partit Popular per aprovar pressupostos i altres iniciatives legals de gran relleu. Cas, per exemple, de la reforma de les lleis audiovisuals. Ara, fa un any, alguna cosa important que desconec va succeir a Palau. El president Mas i la coalició de CiU, acorralat per les retallades de pressupostos i el menyspreu sistemàtic del govern de Madrid, va prendre la decisió de fer un gir de radicalitat nacionalista o sobiranista, que es concretà en donar suport des de tot el poder convergent, fins i tot, i de manera molt especial, al poder mediàtic i local, a la iniciativa empresa inicialment per Esquerra Republicana, a través de l'Assemblea Nacional Catalana, de la gran manifestació del passat 11 de setembre. Des d'aquella manifestació, els esdeveniments s'han succeït de manera vertiginosa. Eleccions el passat mes de novembre, davallada electoral de Convergència del PSC, creixement d'Esquerra Republicana i Ciutadans, aparició de la CUP. Mas, novament, president. Aquesta vegada, amb Esquerra Republicana donant-li suport i marcant el camí del govern de Catalunya. L'aliança de CiU amb RC ha permès marcar una agenda política a Catalunya en la qüestió nacional. Dret convertida ara en dret a decidir i independència s'ha convertit en l'eix essencial del país, en l'eix de debat polític. Convergència ha passat del pacte fiscal a la independència. El PSC, fent aigües per tot arreu, incapaç de canviar el nou eix de debat, eix que l'esquinça i el divideix. Esquerra Republicana, amb un líder honest i proper, augmenta notablement la seva capacitat de convocatòria gràcies a la caiguda de Convergència i Unió. Iniciativa per Catalunya continua amb el seu relat tradicional, preocupat aquesta vegada pel projecte de la Teresa Forcades i l'Arcadi Oliveres i el seu projecte constituent. Ciutadans, a l'expectativa, fregant-se les mans i preparat per l'assalt a les barriades del cinturó de Barcelona per agafar votants de PSC i també del PP. El nou eix de debat els beneficia molt.
I durant tot aquest any hem seguit amb una crisi econòmica cada vegada més intensa, amb un atur insostenible i amb casos de corrupció que afecten tots els partits, uns més que altres. D'altra banda, la situació del govern Rajoy sembla insostenible després dels papers de Bárcenas i la moció de censura més a prop. Tot plegat, la situació a Espanya i a Catalunya ens porta a viure el moment polític més difícil i delicat des de la mort del dictador i de la transició democràtica. I tot plegat només fa un any. Que tingueu un molt bon dia i un molt bon estiu.
Viu l'estiu a Ràdio Estel.
Els iogurts existien a aquesta època?
Els iogurts existien, eren de fabricació pròpia i tampoc se'n trobaven el dia que volies.
La propera setmana descobrirem els diàlegs entre generacions més abocadors i inspiradors.
Menjava mandarines, pomes, de tot.
Es depèn de les quatre regles. Ara ja no fa falta, perquè que només piquen i els surt el resultat.
Que ara ja no veiem coses com eren les d'abans.
A l'època vaig ser la primera, ui. Oh, hem vist la Rosa que entrava al cine sola.
La setmana del 22 de juliol, grans històries, amb Oriol Casals. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a Ràdio Estel, un espai patrocinat per Fundació Roca i Pi. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, els joves pelegrins catalans ja esperen al Brasil l'arribada del Papa Francesc. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Amb aquest aire de matec, jueu arreu...
Marina Rossell canta Mostaquí. Un disc excepcional que podràs viure en directe el proper 20 de juliol a Calonja en la inauguració del Festival Interludis. Concert de Marina Rossell al Festival Interludis el proper dia 20 de juliol a Calonja. Viu-lo en directe.
Cinema i televisió, amb la col·laboració de Telespectadors Associats de Catalunya.
Quarts de 10, comencem l'últim espai de cinema i televisió de la temporada, com sempre aquests minuts dedicats a les estrenes de la cartellera cinematogràfica i també a l'actualitat sobre el món de la petita pantalla, la televisió. Ho fem sempre amb la col·laboració de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC. Ens acompanya la Montse Bros. Montse, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Com va l'estiu?
Molt bé, molta calor aquests dies, però l'estiu sempre va bé.
Bé, comencem les estrenes parlant d'una pel·lícula que es titula Llévame a la Luna. Quin títol?
Sí, però és una comèdia romàntica francesa que està protagonitzada per Diane Kruger, i Danny Boone. Escoltem un fragment.
En mi familia el primer matrimonio nunca funciona.
¿Estás bien?
Sí, así que para casarme con él, mi hermana y yo tenemos un plan. Al primer idiota que aparezca, vas y le atacas.
Soy el señor Janice Bertier, pero puede llamarme Janice a secas.
Hola. Apáñatelas como sea, pero vuelve casada y divorciada. Acabo de romper con mi novio. Quiero saberlo todo sobre usted.
Me gusta bailar todo tipo de bailes. La polka, el casachoc, te prometo que no te arrepentirás.
¡Hay un león!
Hay que hacerle frente. Lo he visto en un documental de la BBC.
A la família Lefebvre, tots els primers matrimonis resulten ser un fracàs. Per evitar aquesta maledicció, amb el seu xicot, la Isabel, prepara una estratègia. Troba un primer marit. L'objectiu és en Jean, redactor d'una guia de viatges, el que seguirà des de Kilimanjaro fins a Moscou per casar-se amb ell i després, ipso facto, divorciar-se.
ens han arribat en els últims anys moltes comèdies d'aquest estil, Montse, i que han tingut un bon acolliment en taquilla. No sé què passarà amb aquesta.
Sí, jo crec que té bona pinta també i serà ben acollida. A més, no tenim grans estrenes aquesta setmana. Doncs sí, són històries amables i que no excessivament ensucrades, tot i ser romàntiques, que busquen arrencar la riallada de l'espectador sense caure en la grolleria. Títols serien, per exemple, Els seductors o La delicadesa, serien els exponents més clar, que són pel·lícules també franceses que ens han arribat al llarg d'aquests últims anys.
Per què et recorda aquests títols que has dit?
Mira, amb la primera, amb la de Los seductores, Llévame la luna comparteix el seu director, que és en Pascal Chaumeil, i els guionistes, que és Joan Grom i Lauren Zeitoun, i una estructura i gag similars. En canvi, amb La delicadesa, que és aquella pel·lícula que protagonitzava l'Audrey Tautou, que era molt més amarga, però sí que és veritat que l'estil de parella era molt semblant, no?, la parella protagonista. Per què? Perquè era una noia maca i triomfadora que s'enamorava del noi lleig i perdedor, però que tenia un gran cor.
Una pel·lícula, aquesta, Llévame a la luna, que s'ha rodat, a més, en diferents països.
I és un del seu plus, no?, un dels seus valors afegits. Podem veure imatges de París, de Moscou, de Nairobi, i això ha fet que la pel·lícula tingués un pressupost de 25 milions d'euros. Però realment és molt interessant veure totes aquestes absurdes situacions entre la gèlida capital russa i la assolellada sabana africana.
Contrastos fotogràfics d'imatge, no?, en una pel·lícula, doncs, que recomanem, no? Ens recomanes aquesta pel·lícula.
Doncs sí, tot i que no aprofundeix en les infinites possibilitats que pot tenir la relació de parella, Llévame la luna és una pel·lícula simpàtica que es deixa veure amb gust.
Doncs és la primera de la cartellera que hem presentat. Anem a una altra pel·lícula francesa, en aquest cas d'animació. Zarafa es titula.
Escoltem un petit fragment.
3, 4, 5, ¿cuántas patas tienes tú?
Y así comenzó la gran aventura de Maquín y Zarafa.
Tú, ven aquí, eres mío.
No es de nadie. Algún día volveremos a encontrarnos.
¿Qué haces? ¿A dónde la llevas? ¡Zarafa!
Te lo advierto, una vez en Alejandría te vas con la primera caravana y vuelves a casa.
Un ancià explica la història d'amistat entre Maki, un nen de 10 anys, i Zarafa, una girafa òrfana que es convertirà en el regal del patxà d'Egipte al rei de França. Hassan, el príncep del desert, haurà de complir la perillosa missió de portar a Zarafa fins a França, però Maki està decidit a portar a la girafa de tornada a la seva llar. Durant el llarg viatge que els portarà de Sudan a París, passant per Alexandria, Marsella i els Alps nevats, s'enfrontaran a grans perills.
La història del film es basa en fets reals, s'inspira en els fets reals que van succeir a la cort de Carles X de França el 1827.
Doncs sí, en aquells dies el cònsol de França, Alexandria, va demanar al patxà d'Egipte una girafa, animal en aquell moment desconegut al vell continent. Poc després d'arribar a París, l'animal va adquirir una enorme popularitat. De fet, actualment està dissecada al Museu d'Història Natural de La Rochelle.
Zarafa recorda aquesta pel·lícula que l'animació 2D per a nens no és morta ni sense interès, a més compta amb força valors.
Doncs sí, és una història que està construïda a través de diversos personatges per entretenir, però també, com tu deies, transmetre una sèrie de valors vinculats amb la sinceritat, la fidelitat a les promeses, la cerca de la família i la naturalesa, entre els quals també es cola, podríem dir, una anacrònica referència budista i una simplificació de la societat francesa de principis del segle XIX.
Doncs déu-n'hi-do, la multiculturalitat dels personatges, no?
Doncs sí, a més s'aprecia un desig de cuidar els detalls en l'ús de colors, formes i caracterització de rostres, que, com bé deies, no és gens fàcil perquè doncs, tenim personatges pertanyents a diferents ètnies.
Zarafa, que és el títol d'aquesta pel·lícula, fem la pronunciació francesa, no? Zarafa és una bona proposta, en qualsevol cas, per veure en família aquesta pel·lícula a l'estiu.
Doncs sí, a més, en una època en què dominen les grans majors en la distribució i la producció d'animació, és important aprofitar les escasses oportunitats que ens brinda la cartellera de veure relats d'aquest gènere dignes, entretinguts i fins i tot una mica, diríem, més assossegats i menys pirotècniques que altres estrenes que ens han arribat a la cartellera aquests dies.
Doncs, a banda de Zarafa i Llévame a la luna, que hem comentat com estrenes de la cartellera avui divendres, també s'estrenen bastant El último Elvis, Expediente Warren i Ahora me ves. A més, també afegim que ahir va haver-hi una segona preestrena del documental Jo crec, en 3D, al Cinema Comèdia de Barcelona, que no sé si el coneixes o l'has vist, Montse.
El conec, no l'he vist, però sé quin és, i sé que quan es va estrenar i es va fer un preestrena... Bueno,
una preestrena, ara fa uns dies, ja no fa poques setmanes.
Va tenir molt èxit, sí. Moltíssima gent hi va anar. I jo conec gent que hi va anar i, bueno, doncs, si realment hi ha un segon, vol dir que la cosa va funcionar bé.
Efectivament, l'objectiu, com ens diu el seu director, Vicenç Vila, és estimular l'alegria de la fe a través de testimonis molt propers a casa nostra, del món de la cultura, de la política...
Sí, perquè crec que sortia el Joan Pere, el Tomàs Molina...
Efectivament, sí, del món de la comunicació, així que, bé, recomanem a veure si es pot tornar a exhibir a la gran pantalla i, a més, també hi ha un DVD que em sembla que comença a circular, amb la qual cosa aviat es pot veure també a casa, en els mitjans domèstics. Bé, passem a parlar de televisió en l'espai de cinema i televisió, última avui de la temporada, amb la col·laboració de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC. Comencem explicant que el 80% de la programació televisiva en horari de protecció s'assenyalitza incorrectament. Aquestes són les dades d'un estudi que ja amb tu, Montse, comentàvem dimarts, oi?
Perquè va sortir el dilluns, vam enviar la nota de premsa, vam enviar els mitjans, i clar, es van fer ressò el dimarts, i per restar d'actualitat ho vam comentar-ho ja.
No podíem esperar divendres, oi, per explicar-ho. Havia de ser dimarts, com així vam fer fidels a l'actualitat. Però avui ho comentem una mica més, si et sembla.
Sí. Mira, jo, per exemple, m'agradaria dir que en l'estudi el que més ens han trobat és que alguns programes no es senyalitzen, com és el cas de Sálvame, i ja ho vam dir-ho també fa unes setmanes, o Dos Hombres y Medio, que no senyalitzen, que vol dir que és per tots els públics.
Sí, senyalitzar vol dir marcar unes franges d'edat per a les quals es considera, des de la crítica, que aquella pel·lícula és més recomanable.
Exacte. És a dir, sempre és una recomanació, no és una prohibició ni res d'aquest tipus. Llavors, això sempre ha sigut una denúncia i que hem pogut veure en aquest estudi. Una altra cosa és que les vulneracions més freqüents que hem pogut veure en aquest estudi han estat, pel sexe implícit, és el que més, els insults, que per exemple estan molt presents en programes com Sálvame, el llenguatge groller i la denigració de la dona, perquè bueno, això es veu, per exemple, en telenovel·les com Bandides, que ho fan a la U de Televisió Espanyola, o a Dos Hombres y Medio, on aquests dos germans sempre estan comentant, no?, fent comentaris sexistes sobre la dona, no?, i de les seves conquistes sexuals de la setmana. Per altra banda, en l'estudi també hem analitzat els anuncis. Sí que és veritat que en el tema dels anuncis hi ha moltes menys vulneracions. On trobem més vulneracions són amb la senyalització per edats i també amb els continguts. Els anuncis menys, però bueno, destacar que tot i així encara podem trobar alguns anuncis que promouen el culte al cos, no? En plan, pues, para adelgazarte, para, no? I això, clar, en horari protegit per la llei està penat, és a dir, no es pot. També promouen el culte al cos o que promouen una alimentació no sana. Seria exemples de bolleria industrial, no?, i aquest tipus d'aliments. I a vegades també hem trobat alguns continguts no adequats per adults que podrien ser doncs, perquè són sexistes o perquè hi ha tema, hi ha un sexe implícit.
Doncs, déu-n'hi-do quants motius hi ha per arribar a la conclusió, com fa aquest estudi del TAC, que no se senyalitzen moltes vegades correctament les franges d'edat en els productes televisius en general, vaja, programes, anuncis...
Et dic, és que, Sálvame, que no estigui senyalitzat, és que és una aberració. O, per exemple, trobem La que se avecina, que ho fan a FDF i crec que estava a no arriba més set o... Saps? Sí. I són programes que són molt grollers, molt sexistes també, on hi ha bromes, a vegades, referents al racisme o...
Sí, en el cas de La que s'avecina, de Factoria de Ficció, doncs és una sèrie on el valor de la fidelitat matrimonial, per exemple, no existeix. O el valor de la discreció o del respecte a la intimitat de les famílies. Allà els veïns se saben tot, els uns dels altres.
No, i el respecte a la intimitat, malauradament, a molts formats de la televisió no està present.
Efectivament, això podríem posar molts més exemples, certament. Alguna cosa més sobre l'estudi? Doncs, si algú el vol consultar, té la possibilitat d'entrar a taconline.net.
Està penjat l'estudi, és a dir, que es pot revisar, i la veritat és que hem tingut molt bona acollida, a les televisions els hi hem enviat, algunes ens han contestat gràcies, perquè així aquesta informació ens és molt valuosa, d'altres ni ens han contestat, però bueno, jo crec que això també fa una mica conscienciar la gent de que necessitem una televisió de qualitat i que respecti els drets del menor.
Doncs un estudi recomanable, el que ha fet l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC, el podeu trobar a taconline.net. Bé, seguim repassant ràpidament alguns altres temes de l'actualitat televisiva. Casal Rock farà el salt a Televisió Espanyola.
Sí, Casal Rock, que a més va ser un programa que en el seu moment va guanyar un Premi Valors dels Premis Zapping, doncs ara la podrem veure a Televisió Espanyola. Recordem que aquí era un grup de persones grans, no? Doncs que un grup de 20 persones de més de 70 anys que formaven una coral i es preparaven per fer un concert amb cançons de rock i pop. Aquí a TV3 va tenir molt bona acollida i va tenir molt, no només de públic, sinó també de la crítica, més el Premi Zapping valors que li van donar. Doncs esperem que es torni a repetir això aquí a Televisió Espanyola.
D'altra banda, Mercedes Milà vol fer un Gran Hermano amb nens i un altre amb avis.
Doncs sí, això ho volia comentar perquè en el seu moment ja es va fer un Gran Hermano amb nens, que ho presentava Paz Padilla, jo crec que devia ser com el Nadal del 2010, i va rebre moltes crítiques perquè, clar, exposar els nens a la televisió, a la seva intimitat, i a més una mica també es promovia que entre ells hi hagués conflictes, doncs a veure, un menor, si ja creiem que hi ha una falta de respecte a quan són majors d'edat, imagina't a un menor. Llavors esperem que aquest Gran Hermano que vol fer Mercedes Milà mai arribi, no? mai sigui una realitat. I amb els dels avis una mica passa el mateix, no? Els nens, veritat que són menors, els avis no, però a vegades doncs, es pot jugar amb els seus sentiments, es pot jugar, es pot criticar, no? Bueno, crec que no és just, són unes franges d'edats doncs, molt delicades, molt sensibles, i que seria una aberració fer un Gran Hermano. Esperem que no arribi a bon port.
Acabem recordant que avui comença el Mundial de Natació Barcelona 2013, una cita doncs, de referència de primera línia per als aficionats a l'esport, especialment a la natació. Barcelona torna a acollir un gran esdeveniment internacional 10 anys després d'un altre Mundial de Natació que també es va fer aquí. I aquí podem parlar en clau televisiva perquè hi ha hagut una polèmica sobre Televisió Espanyola i TV3, sí, també amb l'ERO de TV3.
Exacte, recordem que TV3 està amb un ERO, llavors doncs, hi ha diverses queixes. Recordem que quasi no es va poder fer les havaneres de...
Sí, de Calella,
de Calella, que finalment es va fer un apanyo, no? I
que comencessin a les 11,
i llavors, etcètera, sí. Exacte, llavors al final es va poder veure, però ara ha passat el mateix amb el Mundial de Natació. I llavors, en un principi es deia que només Televisió Espanyola es retransmetrà. Tot i que jo vaig llegir el diari ara, que finalment s'havien posat un acord i seria TV3
sí, avui els
i Televisió Espanyola.
Amb les informacions prèvies posen TV1 i TV3, que rivalitzaran, per tant, per l'audiència. A 9:45 la cerimònia inaugural, en hora de màxima audiència. Veurem qui es porta aquí.
A veure, qui porta... Jo crec que aquí a Catalunya doncs, serà TV3, no? Perquè sempre tira més. Però bueno, és veritat que la resta de l'Estat doncs, tirarà a Televisió Espanyola perquè TV3 no té
no hi ha alternativa, en principi. Doncs, Televisió Espanyola i a TV3 es podran veure les activitats del Mundial de Natació. Acabem amb un apunt sobre aquest film dedicat a Pere Casaldàliga, el gran bisbe català. Al Brasil s'ha estrenat la versió en català d'aquesta minissèrie Descalç sobre Terra Vermella, una coproducció catalano-brasilera amb la participació de TV3 sobre la vida del bisbe Pere Casaldàliga. Doncs bé, la comunitat catalana del Brasil, sabem que a São Paulo va anar aquesta cita i també des d'aquí fem un reconeixement a aquest gran treball que s'ha fet sobre Pere Casaldàliga. Moltes gràcies, Montse.
Bueno, doncs, escolta, molt bones vacances, igualment, no? Perquè és l'últim programa.
Exacte. Gràcies per la col·laboració a tu i al TAC avui i tota la temporada. Ens retrobem després de l'estiu de la manera que sigui.
Un plaer. Com sempre, ha estat un plaer.
Per nosaltres també agraïm des d'aquí la col·laboració d'altres persones que han estat en aquesta secció. Per exemple, el Carles Martínez, que ens ha ajudat molt,
exacte,
com sempre, tot i que no ha pogut estar tota la temporada, però li agraïm molt de tot cor des d'aquí una salutació al Carles Martínez. Gràcies, Montse. Fins la propera.
Bon estiu.
Estiu.
Ràdio Estel. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió. Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació OMCE. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández. Repetició del programa els dissabtes a la mitjanit. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Emporta't a casa les millors ofertes d'Hipercor.
Com la llet marca Hipercor, sencera, semi o desnatada, un litre val 77 cèntims.
Però si en compres 6, el litre surt a només 64 cèntims.
Acostuma't als nostres bons preus. Hipercor. I també a Hipercor.es.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Passen 2 minuts i mig de 3:15. Els últims minuts del programa de la setmana i de la temporada són per als atractius viatges i pelegrinatges del Club Més Amics. Ens acompanya la directora del Club Més Amics, Núria Ortín. Bon dia, Núria.
Molt bon dia a tothom.
Un divendres més i avui l'últim.
Sí, fa com pena, no? Ja sí que ràpid ha passat la temporada.
Però els oients s'acomiadaran avui del primer cafè per aquesta temporada, però no s'acomiadaran dels viatges que sempre són presents.
Això és tot l'any, això sempre, no parem.
Que mirin les pàgines de Catalunya Cristiana cada setmana on surten els viatges, que mirin la web clubmes.cat o les webs de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, que també enllacen i, per tant, viatges constantment. Saludem també avui Mònica Pedrol, directora de Root Travel. Mònica, bon dia.
Bon dia a tothom. No aconseguiràs posar-nos tristes, eh? No aconseguiràs. Tenim una miqueta de nostàlgia, això sí, però bueno.
No ho pretenia.
Pensem en el setembre.
Una mica d'emoció, sí, però...
Em tornar aquí amb tu al setembre ja tot, com sempre.
Doncs sigui com sigui, que d'una manera o d'una altra es puguin donar a conèixer aquests viatges a través de Ràdio Estel. Segur que això sí que serà possible, sigui com sigui. I també saludem Bàrbara Virgil, que és la responsable de les rutes bíbliques de Root Travel i del Club Més Amics. Bàrbara, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui parlarem d'Armènia. Sí. Armènia, per a molts, potser no necessitaria ni presentació, però és un país doncs, de gran tradició cristiana, vaja, un país de l'est. Què podem dir d'Armènia?
És un país fantàstic. Ara, justament, hem tornat amb un grup d'un altre col·lectiu. Hem estat 11 dies, ja és... Bueno, cada vegada que anem, perquè fem la ruta sovint... Doncs sempre t'hi fixes més en les coses i veus allò que potser no havies vist abans. I cada grup també et fa viure els destins d'una manera particular. Armènia, nosaltres amb Catalunya Cristiana l'organitzem pels finals de setembre. Un viatge molt recomanable perquè és un viatge molt, amb moltes visites i molt complet. I com sempre el fem pensant... en mostrar tota la riquesa del patrimoni, de la cultura, de les tradicions. Les visites són variades i també com a perla diríem que hi ha els diumenges a Echmiadzin, que nosaltres procurem sempre fer adaptem els itineraris de manera que el diumenge puguem participar una mica, doncs veure si hi ha el catolicós, doncs fa la benedicció per tothom i nosaltres estem allà també a Echmiadzin, que seria com la Santa Seu pels armenis. Visitem els llocs de pelegrinatge armeni, com és Gegard Bank. És una església excavada a la roca que també impressiona molt, és molt bonica. És tota... Els que han estat a Etiòpia arriben a Gegard també i queden impressionats igual. Vull dir, és un viatge que li agrada molt aprofundir una mica en tots els cristians antics... No sé, un viatge que val molt la pena.
La posem amb un problema amb la Bàrbara, que ja no s'espera. Doncs, Bàrbara, escolleix. Què és més impressionant per als viatgers del Club Més Amics? Armènia o Etiòpia?
Han d'anar...
Els dos. Pensava que s'assustaria, no s'ha assustat,
No, al contrari, crec que és un seguit, clar que s'ha d'aprendre en calma, no pots fer tot seguit.
Clar, bueno, primer Armènia, que sortim 23 de setembre. Sí. I tenim la sortida garantida.
La sortida garantida del 23 de setembre al 3 d'octubre a Armènia.
Armènia, un grup petit, diem la veritat, o sigui, hi ha poquetes persones apuntades, però sortirem, i això també pot ser un avantatge, per la gent que no li agraden els grups massa grans, que volen una miqueta més d'intimitat, la tenen garantida amb la sortida d'Armènia.
Però aquest grup es podria ampliar una mica, si algú
s'anima.
Home,
esperem que sí, però l'important és que sortim, que això a vegades pues, les persones que estan inscrites diuen, bueno, ho volem saber segur. Sortim a Armènia. Igual
doncs
que
Armènia.
Sortim a Sud-àfrica, que també ha costat, però al final pues, ja tenim més de 10 persones.
En aquest cas, a Sud-àfrica és...
Sud-àfrica és del 19 al 30 de setembre i aprofito per comentar que el dimarts 30 d'agost als locals de Turkish Airlines, perquè aquí ja estem tots una mica més de vacances, llavors als locals de Turkish Airlines, que ens ho deixen, farem la reunió final del viatge. Que com estan al Passeig de Gràcia i ve moltes persones de fora, amb el temps una mica just, doncs ho fem allà perquè anava millor fer-ho a la tarda. Doncs tothom que està inscrit ja ho sap i tothom està convidat. Si hi ha alguna persona que s'està pensant això de Sud-àfrica, no ho tinc clar, que ens truquin a la Núria o a Road Travel, li direm l'adreça i que estan convidats a aquesta reunió informativa.
Recordem que el telèfon del Club Més Amics, el mateix que de Ràdio Estel, és el 93 409 2770, 93 409 2770. Els matins poden trobar la Núria també la setmana vinent encara
i
algun dia a l'agost també. Sí.
Marxarem a l'agost.
No, Núria ha posat cara.
Fins al 2. No, m'estava pensant dir fins al 2, sí.
Fins al 2 d'agost. Cap problema. Això,
Núria,
dia...
treballa a l'1 d'agost. Bé, molt bé.
I al final ja tornem, Sempre hi ha algú que...
Bueno, aprofito per dir que a Road Travel no tanquem.
Veus?
Fem vacances, però ens repartim. Però a Road Travel no tanquem mai. Per tant, si en aquests dies que la Núria està de merescudes vacances, doncs tineu alguna dubte, doncs podeu trucar a Road Travel.
Doncs pots recordar el telèfon de Road Travel
sí,
i on
sou? Sí, és el 93 46 7 3 2 4 4. Si no han tingut temps d'apuntar-lo, és molt fàcil. A la web de Road Travel tenen la nostra adreça. Estem al carrer València, entre Rambla Catalunya i Passeig de Gràcia, amb un pis. Tenen la manera d'arribar, tenen el telèfon, ho tenen tot. A la web de Road Travel, que és roadtravel.es. O sigui que ho tenen tot aquí ben indicat. I també recordar que surt el pelegrinatge a Grècia del 2 al 11 de setembre. També està la sortida confirmada amb més ja de 15 persones, però si algú encara s'ho està pensant, que sàpiga que es pot inscriure.
Recordem, el 93 467 32 44 és el telèfon de Road Travel, especialment avui el donem perquè a l'agost sempre hi haurà algú, i els que vulguin trucar.
Per donar suport als orfes del Club Més Amics de les vacances de Núria.
Estan sense la seva cap. Bé, avui ens ha parlat Bàrbara Virgil sobre Armènia, i bé, no la volíem posar en un compromís, però recordem que Etiòpia al gener està ja fixat, més o menys, no? Per aquests dies de... El 12 de gener.
Del 12 al 24.
En aquesta festa tan important que se celebra allà, el TIMCAT.
Que no s'ho pensin gaire els qui tenen dubtes i que s'apuntin ràpid perquè és un viatge que transforma a la gent. Vull dir...
A la Bàrbara se li està transformant l'expressió de la cara. No ho direm als armenis, ho prometo. Se l'està transformant amb el record d'Etiòpia.
Però bueno, com que tenim Armènia més a prop, tornem a recordar que del 23 de setembre al 3 d'octubre aquest viatge a Armènia, que ja surt, està garantit, però encara té places. És a dir, que animeu-vos, perquè avui el que ens ha dit la Bàrbara és molt, molt interessant i segur que molta gent prendrà nota.
Alguna cosa més sobre... Encetar la tardor a Armènia és un privilegi.
Ara sí que se l'està il·luminant la cara de mi. Ara hem igualat.
Vols alguna altra falca publicitària sobre Armènia, Bàrbara? Alguna cosa
perdoneu,
més per dir?
I es pot de tot. Tenim un supersenyor que és fidel, el senyor Pou, us ho podem
dir?
Aquest senyor viatja amb la Bàrbara tots els viatges. O sigui, és igual, no? Un darrere de l'altre. Vull dir que a vegades no cal escollir, es pot anar tot i més experiència i més...
I més formació bíblica,
I més formació bíblica, no? Que tot és un sumar, no? Que, si es vol...
És molt important.
Sí. Doncs els armenis són una mica com... O sigui, són uns creients peculiars, perquè tenen la seva creença molt associada al país. Això
sí,
és com curiós.
És fantàstic perquè és un país en el que... Bueno, el cristianisme, la identitat, el patrimoni, l'art, la cançó, la música, tot, no? La terra està lligat amb un mateix sentiment de comunió amb Déu, amb Crist, no ho sé, és molt bonic.
Aquest somriure de la Bàrbara al fons nostre, ens posem alegres, no ens posem
tristos. No, ens posem alegres per desitjar a tothom un molt, molt bon estiu.
Doncs moltes gràcies, Bàrbara.
I tornarem!
Això, Mònica Pedrol, tornareu. Bon estiu i també Núria Ortín, fins la propera.
Bon estiu a tothom.
Adéu-siau.
Bon estiu.
Ràdio Estel. Un tomb pel món exterior per entendre'l millor. Arsènic per compassió. Un programa produït per Ràdio Principat que pretén oferir una espurna de coneixement i saber el perquè de les nostres accions. Arsènic per compassió. Els diumenges a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Convertiré jardins en cinemes i teatres. Et rebré amb música i festes. T'espero amb més de 500 concerts irrepetibles i més de 1.000 activitats per no parar mai. Soc Barcelona i t'inspiraré un estiu de somni a bsn.cat/estiu.
Ajuntament de Barcelona. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Posem en aquests últims minuts avui el punt final a la temporada 2012-2013. Ho fem tot recordant que ha estat una temporada intensa, com ho són totes, intensa informativament, també pel que fa a la dinàmica del programa, amb canvis, amb molts col·laboradors. Des d'aquí us volem dir moltes gràcies a tots. Però abans de completar els agraïments, volem recordar que per sobre de totes les altres notícies n'hi ha hagut una que a Ràdio Estel i a l'Església Catòlica l'ha omplert especialment. És la notícia de la renúncia del papa Benet XVI al febrer i el relleu del nou papa. Revivim el que van ser una de les últimes paraules de Benet XVI com a papa a la seva audiència el 27 de febrer passat.
Grazie di cuore. Sono veramente commosso.
Gràcies de cor. Estic realment
commogut. Vedo la Chiesa viva.
Veig l'Església viva.
I penso, dobbiamo anche dire un grazie al creatore per il tempo.
I penso que també hem de donar gràcies al creador perquè ens ha donat un bon dia enmig de l'hivern.
Com l'apòstolo Paolo nel testo biblico.
Com l'apòstol Pau en el text bíblic que hem escoltat.
Anche io sento nel mio cuore.
També sento jo en el meu cor.
Soprattutto ringraziare Dio.
I és, sobretot, de donar gràcies a Déu.
Fa créixer la Chiesa.
Que fa créixer l'Església.
I que si alimenta la fede del suo popolo.
Juntament amb la seva paraula i alimenta la fe del seu poble. Això era el 27 de febrer. El 28 de febrer es feia efectiva la renúncia de Benet XVI i el 13 de març, després d'un conclave curt, era elegit el nou papa.
Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam, eminentissimum ac reverendissimum dominum, dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum.
Amb aquest record de l'elecció del nou papa Francesc, un papa que estimem de tot cor, us donem les gràcies a vosaltres, amics oients, per la vostra participació. I gràcies avui als qui han fet possible avui el programa, el Toni Huguet, el Gerard Campos, la Sara Cruz, la Gemma Burgos, la Laura Lázaro, també el Ferran Capdevila i el David García, i amb la Montse Bros, que ha estat amb nosaltres, i qui us ha parlat, Ignasi Miranda. Però avui gràcies també a noms com, per exemple, els de la Carolina Costa, el Gerard Carrión, també altres col·laboradors i els tertulians i les persones que han donat generosament una part del seu temps a Ràdio Estel i al Primer Cafè. Acabem temporada. Bon estiu, ens retrobarem de la manera que sigui després. Una abraçada, adeu-siau.
Ràdio Estel.